El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i ara que ja estem a desembre, el mes del Nadal, parlem de la polèmica que envolta el passeig de Gràcia. Volen allargar l'horari de l'encesa de llums i això és el que explicarem abans de res. Els carrers de Barcelona ja s'han il·luminat per donar la benvinguda al Nadal en un acte multitudinari des del passeig de Gràcia, on van assistir milers i milers de persones, però amb una polèmica afegida. De nou, aquest any, els llums de Nadal estaran encesos una hora menys al dia per reduir el consum i aquesta reducció, sumada a les instal·lacions LED, permetrà estalviar 42 hores d'energia, segons el govern municipal. És per això que l'Associació del Passeig de Gràcia reclama que l'horari d'encesa de llums s'allargui fins a la mitjanit entre setmana i fins a les dues de la matinada els caps de setmana. Sobre el tema volem parlar amb el president de l'associació, Lluís Sans. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, vosaltres reclameu això, no?, aquest allargament de l'horari de l'encesa de llums.
Sí, efectivament. Fins l'any passat les llums entre setmana s'apagaven a les 11 de la nit i al cap de setmana, divendres i dissabte, a mitjanit. L'any passat, per la crisi d'Ucraïna, es va avançar una hora, l'hora que s'apagaven les llums, es van apagar a les 10 de la nit i al cap de setmana fins a les 11. I aquest any, estranyament, s'ha prorrogat aquesta mesura. Nosaltres demanem que almenys cada dia es puguin encendre fins a mitjanit. Per què? Perquè no només hi ha gent als comerços, també hi ha gent que surt a sopar, que surt a sopar fora, que se'n va al cinema, se'n va al teatre, i d'alguna manera Barcelona ha de tenir vida. I aquesta vida ha de gaudir d'aquestes llums de Nadal. Pensem que el consum és absolutament irrisori. En totes les llums del Passeig de Gràcia, que són moltes, el Passeig de Gràcia és gran, calculem que té una despesa de 5 euros l'hora. Per tant, la mida que estem parlant de 10 euros al dia, dues hores més, parlant de 10 euros al dia, i tota la campanya són 442 euros. Per tant, estem parlant d'un consum molt petit, perquè, lògicament, l'enllumenat és de baix consum. Per tant, parlem d'un consum irrisori pel cost que té la instal·lació de totes aquestes llums, que ens ha costat aquest any 170.000 euros. Per tant, parlem d'un consum de 442 euros tota la campanya. Per tant, no entenem aquesta negativa de l'Ajuntament de voler allargar l'horari fins a la mitjanit, que creiem que és una mida que estan fent a totes les altres ciutats del nostre entorn. Per tant, no entenem aquesta negativa de pagar les llums tan aviat.
Mm-hmm. Clar, és que precisament per aquest consum és el que et volia preguntar, no? Si realment aquest marge d'hora afectava o no. Ara dius això, que són 5 euros, que realment doncs, no és preocupant la quantitat d'energia gastada que el govern municipal doncs, assegura que hauria de ser així. I clar, la polèmica és aquesta, no? Finalment, què passarà si estaran fins una hora, fins una altra, i fins quina hora doncs la gent podrà, i els comerços, com bé deies, podran gaudir d'aquestes llums de Nadal obertes. En tot cas, és fins al dia 6 de gener que estaran enceses, no?, que es mantindrà aquesta il·luminació nadalenca, però encara no sabeu realment què és el que passarà amb el tema horaris, oi?
No, sí que ho sabem. L'Ajuntament ha dit que no vol extendre l'enllumenat fins a mitjanit, per tant s'apagarà els dies de cada dia a les 10 i els caps de setmana a les 11, i creiem que és un horari insuficient. Torno a dir, l'horari que proposem nosaltres, que és apagar cada nit a la mitjanit i els caps de setmana a les 2, parlem d'un cost de 10 euros al dia al Passeig de Gràcia, per tant, de 442 euros tota la campanya. Per tant, no entenem aquesta negativa de l'Ajuntament d'allargar l'horari. Per tant, esperem que l'any que ve rectifiquin i sigui una cosa amb més sentit comú, perquè, torno a dir, el gran cost és la instal·lació d'aquestes llums, no pas el consum. Per tant, realment, Barcelona ha d'apostar per un Nadal d'alegria, que la gent gaudeixi, vostè i els comerços. Els comerços ja estem tancats, perquè tanquem la majoria a quarts de 9 o inclús a les 9. Per tant, ja estem tancats, però parlem de la restauració, parlem de la vida nocturna i parlem de donar una mica d'alegria a la ciutat. A les 10 de la nit és molt aviat. Hi ha molta gent, lògicament, que encara està desperta i encara vol lluir d'una ciutat engalanada per Nadal. I el Nadal porta alegria. La prova és que quan es va fer la festa d'encesa de les llums, que aquest any coincidint amb el 200 aniversari del Passeig de Gràcia, es va fer el Passeig de Gràcia, va portar 15.000 persones que volien veure com s'encenien les llums. Per tant, hi ha unes ganes de la gent de veure aquest enllumenat, de veure aquesta alegria que porta el Nadal, i no entenem, per tant, que l'Ajuntament vulgui cercerar aquesta alegria i la vulgui limitar apagant les llums a les 10 de la nit.
Ja veig que aquest any impossible ja canvia l'horari, no? Canvia aquesta normativa, però bueno, de cara a l'any que ve, doncs la reclamació, no? Aquesta oferta està disponible i veurem si finalment doncs és així o no. Ara mateix comentaves això de la celebració dels 200 anys del Passeig de Gràcia, no? D'aquesta artèria comercial que se celebrava doncs amb aquesta també il·luminació del carrer, i també agraïts en part i contents, no, per aquesta rebuda entre el públic i entre la gent que ho van a veure.
Sí, efectivament, ja portem aquest any la celebració del 200 aniversari de la fundació, de la creació del Passeig de Gràcia. El Passeig de Gràcia és anterior al Pla Cerdà, es va començar a fer en 1821, quan el Pla Cerdà és de 1859, per tant parlem de 40 anys abans, el Passeig de Gràcia es va començar a construir. Per tant, aquest any estem celebrant el 200 aniversari del Passeig de Gràcia, i per això l'Ajuntament va escollir el passeig per fer la festa d'encesa de llums, i amb això estem molt agraïts. Va ser una festa molt lluïda, va estar realment molt bé, l'espectacle va ser de moltíssima qualitat i el van veure més de 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana. De fet, es va col·lapsar tot el centre de la ciutat de la gent que va baixar a veure aquest espectacle i a veure l'encesa de llums, perquè la gent realment el que vol per Nadal és aquesta alegria, aquesta festa, aquesta celebració, i per tant vol gaudir d'una ciutat engaranada per Nadal, dels aparadors, de les llums dels carrers, dels dinars i sopars de Nadal. Per tant, és un moment de gaudir, i torno a dir, per nosaltres és incomprensible que s'apaguin les llums a les 10 de la nit.
Doncs Lluís Sanz, enhorabona per aquesta rebuda, no? Per aquest gran públic que acaben a veure les llums de Nadal, i estarem pendents de cara a l'any que ve si finalment s'allarga aquest horari o si es manté com aquest any, malauradament per vosaltres, no, per contra de la vostra voluntat. Igualment, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
I ara parlem d'objectes perduts, perquè heu perdut alguna vegada algun objecte? Això us ho pregunto perquè a Barcelona tenim l'Oficina d'Objectes Perduts, un servei que es troba en el districte de Ciutat Vella i que gestiona una mitjana de 20.000 objectes l'any, un 30% dels quals es retornen a les persones propietàries. Perquè ens ho expliqui millor, tenim amb nosaltres a la Pilar, que és de cap del servei de la Direcció d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. Pilar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primerament, què és el que hem de fer si perdem un objecte?
Quan us trobeu un objecte, el millor és intentar anar... O sigui, si perds alguna cosa, primer intentar fer una denúncia, ¿vale? Perquè s'enterin també a les bases de dades dels Mossos d'Esquadra o de la policia, de la Guàrdia Urbana. I el següent és, si saps on l'has perdut, no? A vegades és en un centre comercial o així, dirigir-te primer allà, que són normalment els que ho mantenen uns dies abans de dirigir-ho. Llavors, pel Codi Civil, qui té la potestat de guardar tots els objectes que no hem trobat el propietari fins en primera instància és l'Ajuntament de Barcelona, de lo que s'ha trobat dintre de la ciutat de Barcelona. Llavors, el que fan és que després d'aquests primers dies que intenten a veure si localitzen perquè és un client, perquè és una persona coneguda o poden identificar, després ens ho fan arribar a nosaltres,
a l'Ajuntament. Exacte, però clar, aquí el dubte que sorgeix, no?, és si hi ha possibilitats de que vagi a parar aquí l'objecte perdut, perquè, clar, normalment hem de ser realistes, no? I la gent es queda amb les coses que troba, no? en el seu abast pel carrer. Bueno, depèn del que perdis.
Exacte. Per sort hi ha molta gent bueno, que és cívica, que, bueno, és per obligació, vull dir que la gent et trobes, que et quedis una cosa que no és teva, que et trobis. La gent és molt cívica perquè arriben moltes coses, inclús arriben coses amb diners i tot això ens arriba, i la persona, si no ho trobem el propietari, inclús després sí que té dret a que ha passat 6 mesos a quedar-se amb aquell objecte. Llavors legalment és teu. Per exemple, un mòbil, si tu te'l trobes i no tens cap paper, allò tu no el pots fer ús. I llavors, si l'Ajuntament ho té i intenta buscar el propietari i no surt, a cap de 6 mesos tens un document que aquest mòbil és teu.
D'acord, d'acord. Llavors ens quedem una mica més tranquils, no tenim l'esperança, sabent que la gent, per majoria, doncs són bastant cívics.
Sí.
En el moment, clar, he preguntat, no, sobre el fet de perdre un objecte, però si te'l trobes, què és el que hem de fer? Ens hem de dirigir a l'oficina d'objectes perduts directament? Hem de fer algun pas previ abans? Com és això?
Jo en aquest cas, així com l'altre, si has perdut, potser el primer que també hauries de fer és trucar al 010 i preguntar a veure si ha arribat. Com triga una mica, per això que comentava, no?, de que les coses, pues, van a, si tu has estat en un lloc o a TMB, ells ho tenen uns dies per si la gent ho ha trobat al metro i intentar-ho arribar, llavors d'anar al 010, sobretot si són coses que tenen identificació, que tens un document, un mòbil a l'email, no?, que hi ha gent que no sap el que és una cosa superimportant, que està número a la caixa i que es pot guardar, que ho tingui sempre, perquè qualsevol denúncia, qualsevol cosa, és la manera d'identificar-ho, el que fem servir nosaltres, pues que tu al final truquis i amb tota la descripció, la marca, el que estigui, d'on és a dir, nosaltres fem unes fitxes i això nosaltres anem mirant a veure si han arribat els objectes. I llavors, si ha arribat, deixes un correu electrònic i t'avisen perquè vinguis a recollir.
Perfecte. I en el cas que te'l trobis, tu, l'objecte?
Si te'l trobes, pots enviar-lo, el que comentava, o al lloc on estàs, o enviar-lo a una comissaria o que estiguis més a prop de casa teva, o portar-lo a l'oficina que està al carrer Ciutat.
D'acord. I vosaltres, per exemple, des de l'oficina, com us organitzeu? I com organitzeu, també, sobretot, aquests objectes?
Bueno, justament ara el febrer va fer un any que hem fet un contracte per ampliar aquesta i millorar tota la gestió dels objectes i la reutilització. Llavors tenim la Fundació Taller que es dedica a fer aquesta feina. O sigui, ells tenen un magatzem exterior, tenen un magatzem de 150 metres quadrats, i llavors ells fan la foto de tot objecte i fan una relació de tot el que hi ha dintre. Per exemple, una motxilla, si dintre hi ha una D, si hi ha una agenda, miren si dintre l'agenda hi ha el nom del propietari a la porta. O sigui, sempre van buscant a veure si hi ha alguna manera de localitzar de qui és.
Exacte.
I coses que a vegades tenen molt de valor, no? Si arriba una cartera amb un portàtil i, per exemple, arriba alguna documentació de l'empresa, doncs inclús s'intenta contactar amb l'empresa a veure si poden esbrinar de qui és.
Clar, per poder averiguar, no?, de la persona
propietària. Sí, i llavors si ho guarden, exacte, i si troben el propietari i es comunica, aquest objecte ja passa directament a la seu central, a la nostra, perquè la persona ja se l'ha vist, ha rep un correu electrònic perquè ho vingui a recollir, o una carta. Nosaltres com a Ajuntament podem buscar informació que sigui municipal. A vegades, si les coses, per això dic que si les coses arriben a, per exemple, als estrangers, no?, que arriben, els Mossos d'Esquadra tenen la relació dels hotels, de les persones que estan allotjades en aquests hotels. Pues, llavors poden localitzar per aquesta base de dades les persones estrangeres, que nosaltres, com no estan empadronades ni tenen res a Barcelona, ens és més difícil.
D'acord, clar. Clar, estem parlant d'una mitjana de 20.000 objectes l'any. Clar, imagino que els teniu, no?, aquests objectes que han estat perduts, els teniu durant un període de temps concret, no?, perquè si no s'acumularien molt.
Sí. Des del moment que entren que es donen d'alta al sistema, són 6 mesos. Sempre, o sigui, el programa controla que siguin aquests 6 mesos que són els que tenen custòdia.
Vale, d'acord. I si ningú els ve a buscar, després, amb aquests objectes, què feu?
Si hi ha un trobador que s'ho va trobar, li retorna al trobador traient tot el que siguin dades personals. Si, per exemple, és un mòbil, doncs s'ha de fer, necessitem uns 2 o 3 dies per fer la neteja del mòbil. I llavors se li envia també un correu electrònic, un avís, perquè ell pugui venir a buscar durant un mes.
D'acord. I vosaltres, a l'oficina, per exemple, us heu trobat amb alguna anècdota així concreta, especial? Quins són els objectes, per exemple, més curiosos amb els quals us heu trobat? Imagino que us haureu trobat i haureu vist de tot, no?
Sí. Bueno, durant la pandèmia van arribar, per exemple, un respirador, no?, que ens va arribar, suposo que una persona que estava malalta, amb tot el kit. Fa molt poc que va arribar un grup electrogen, no?, coses que dius que realment sembla estrany, no?, que ho pugui perdre, coses així més especials. Va arribar també una maleta que estava plena d'equips d'antígens durant la pandèmia, doncs algú que ho havia portat i ho havia perdut, no? I van dir, oi, en aquell moment que faltaven tants testos que no n'hi havia. I, bueno, no sé, ara mateix que recordi, una caiga de rodes també, un senyor un dia que va dir que s'havia trobat una caiga de rodes al carrer i també ens la va portar.
Déu-n'hi-do. Sí. Sí, sí. I els objectes que la gent normalment no ve a recollir?
No és per tipologia, jo crec que és més pel valor. A vegades la gent suposo que la documentació ja l'ha renovat i llavors no té gaire interès. I en canvi, altres vegades, per exemple, amb una D, igual portaves alguna foto pues, que era de la teva mare o algun record així més sentimental i aquestes persones pues, ho volen recollir més pel valor de sentimental que no pel valor que té l'objecte.
Clar.
Doncs... Aquest sistema que vam fer de millora justament era perquè aquest termini i el correu electrònic abans es feien cartes, igual tens una adreça que no és correcta, i avui en dia el mòbil, el correu electrònic, és com una identificació personal, no? Que dic jo, normalment el correu electrònic el mantens molt de temps.
I tant, al final pots intentar no localitzar la persona el més aviat possible i si hi ha sort, doncs, saber aquesta persona de l'existència també, no? Perquè per això volem parlar amb vosaltres també, perquè la gent, doncs, sàpiga de l'existència d'aquesta oficina d'objectes perduts que potser ni s'ho plantegen en el moment de perdre un objecte i després estarà allà, qui sap.
Sí. Doncs... L'any passat va vindre una persona estrangera que s'havia trobat un avió amb 500 euros i al final ella va poder recuperar-lo i ens deia, a l'aeroport haurien d'avisar la gent que quan venen a Barcelona hi ha aquest servei, perquè hi ha molts estrangers que perden coses, no? Amb un taxi, per exemple, els taxistes també, tu pots trucar a l'entitat del taxi i si tens el rebut del taxi o alguna cosa també poden localitzar en quin... Perquè és molt típic també de fer les coses als taxis.
Sí, en el taxi...
No, que baixes ràpid i et queda allà...
I fins i tot en trens també.
Sí, amb TMB tenim un acord que ens passen els objectes i també inclús, per exemple, carnets de CatSalut, que sempre dic jo, com pot ser que la persona perdi només un carnet, no?
Sí. Doncs
passa.
Doncs Pilar Guinart, que cap del Servei de la Direcció d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per parlar amb nosaltres, posar-nos en coneixement d'aquesta oficina d'objectes perduts. Esperem no haver de venir, serà senyal de que no hem perdut res, però igualment gràcies per la feina que feu i també doncs, que tothom sàpiga que qualsevol objecte que perdin poden adreçar-se en aquesta oficina, tant per anar-lo a buscar com també per ser cívics i si us trobeu amb qualsevol cosa, doncs portar-la aquí i així el propietari o propietària podrà recuperar-la. Gràcies, Pilar.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
I de seguida explicarem també una iniciativa científica que han portat a terme des de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Andorra. El primer domingo de Adviento se celebra la Jornada Internacional de Personas con Discapacidad. Con el lema Tú y yo somos Iglesia, se invita a la sociedad a reconocer a estas personas como un regalo de Dios. Desde la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en Madrid, Santa Misa de la Jornada Internacional de Personas con Discapacidad. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Este fin de semana damos la bienvenida a diciembre en Tiempo de Juego.
Sí, señor.
Este sábado, Real Madrid, Granada.
¡Muy del Madrid!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, ¿eh?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en El Corte Inglés e Hipercor tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en El Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Repartim bosses amb missatges científics. Aquesta és la iniciativa que ha posat ja en marxa l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. I parlem ara de que mig miler de comerços de Lleida estan repartint 5.000 bosses amb fotografies i missatges científics amb l'objectiu de traslladar a la ciutadania la importància de la recerca i donar a conèixer i reivindicar les investigacions que es fan a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Aquest és el segon any que el centre organitza aquesta iniciativa que porta el nom al paper de la ciència. A més, enguany hi ha 5 models de bosses diferents dels que en parlarem ara amb la investigadora Sílvia Gras. Sílvia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant de que ja s'estan repartint aquestes bosses i hi ha 5 models diferents, no?, amb molts missatges i de diferents tipus, no? Com són aquests models?
Sí, bé, ens va costar triar, perquè la veritat és que teníem bastantes fotografies que eren molt maques. Aquest any vam decidir canviar una miqueta l'estil de l'any anterior, que vam agafar un model que havia fet la Universitat d'Oviedo, que era més desmentir mites i del tema de les fake news relacionades amb la ciència. I aquest any vam decidir aprofitar la feina que fem aquí en els diferents grups d'investigació amb un concurs de fotografies que vam fer intern, i hem seleccionat les 5 fotos que creiem que poden ser més maques a nivell visual per explicar-les una mica i que la gent doncs li arribi una miqueta més aquesta investigació i aquesta ciència que fem aquí a Lleida.
Mm-hmm. Per què és tan important donar a conèixer aquest centre, el Centre de Recerca Biomèdica de Lleida, i reivindicar les investigacions que feu allà?
Bueno, jo crec que el principal és que la gent de Lleida conegui que aquí tenim un centre que és molt punter, que és un centre que està acreditat per l'Institut Carlos III, que penso que en són 40 centres en tota Espanya que estiguin acreditats, i el de Lleida n'és un, i que la gent estigui orgullosa de la investigació que es fa aquí. A vegades sembla que les grans investigacions, els grans resultats només surten de Barcelona, no?, on hi ha també grans centres d'investigació, però aquí a Lleida es fa una investigació molt bona, i amb aquestes petites iniciatives volem que arribi la ciutadania, que la gent s'estigui orgullosa del centre que tenim aquí i que coneguin que és l'IRB Lleida, que a vegades jo m'he trobat a dir que treballo aquí i no saben on és. Saben que hi ha un edifici al costat de l'hospital, però no saben ben bé què s'hi fa. I això també és una de dels motius perquè fem aquestes iniciatives.
Mm-hmm. Donar valor a la divulgació científica i fer que la iniciativa doncs tingui aquesta importància, no?, i la importància pròpia del centre, en aquest cas. Amb aquesta campanya, quin és l'objectiu? Donar a conèixer el centre, també consciència, per exemple, de motius científics a la ciutadania, una mica de tot?
Sí, exacte, una mica de tot. Fer la ciència més propera. Al final, un de les finalitats de la ciència és el coneixement científic, i que la gent tingui aquest coneixement, i és important que la ciutadania tingui una mica de cultura científica, que es diu. I en aquest sentit molt agraïts als comerços de Lleida que per segon any doncs estan fent aquest esforç de donar aquestes bosses. I l'altre dia ho parlàvem amb la presidenta de l'Eix Comercial, que també deia que ella intentava, quan si tenia una miqueta de temps, doncs explicar què eren les bosses, per què servien, o sigui que entre els comerciants i nosaltres intentem fer aquesta feina de que la gent conegui una mica doncs, diferents conceptes científics aquest any.
I com bé deies ara, hi participen també molts eixos comercials, sí, molts comerços de la ciutat, oi?
Sí, sí, sí. Hi ha diferents associacions, de la Bordeta, el Magraners, l'Eix Comercial, entre d'altres. Penso que en total són quasi mig miler de comerços que s'han adherit a aquesta iniciativa. O sigui que molt contenta que hi hagi tanta participació a nivell dels comerços.
Mm-hmm. Aquest és el segon any que feu la campanya. No sé en què es diferencia de la primera. Quan vau començar farà cosa d'un any, si no m'equivoco, que va funcionar molt bé i per això feu aquesta segona. Però quines diferències trobem entre una i l'altra i quines novetats hi haurà enguany?
Sí, principalment el primer any va ser com una miqueta la prova, a veure si funcionava o si no funcionava, i per fer-ho ens vam agafar de referència a la mateixa iniciativa que vam fer des de la Universitat d'Oviedo, i ells tenien un missatge més doncs, de desmentir diferents mites o bulos, entre cometes, no?, que hi ha de la ciència, de les vacunes, de segons quines malalties, i estava molt enfocat en això, en desmentir mites i desmentir fake news, que potser en aquell moment començaven a circular també més també per xarxes i això. Aquest any, com que vam veure que va funcionar bastant bé, hem decidit portar-ho més al nostre terreny i fer alguna cosa més personal. Per això totes les fotografies són fotografies de resultats que hem tingut aquí els diferents grups, imatges que hem obtingut després de fer algun experiment, i per tant és molt personal de cada persona que ha fet aquest experiment i ha obtingut aquesta imatge, i llavors les imatges ens acompanya una petita explicació que fa referència doncs, al que és la imatge o el concepte o el teixit o a la cèl·lula o a la malaltia que representa aquesta imatge. Llavors, una miqueta a explicar el que és la imatge i fer una miqueta aquesta divulgació més, més pròpia nostra.
Mm-hmm. Podem dir que cada any doncs, aquestes bosses giren entorn un tema concret, no? Mm-hmm. Per exemple, la divulgació, les fake news, desmentir mites, com comentaves, aquest any sobre això. I de cara a l'any que ve, ho heu pensat ja o encara està per arribar aquell tema que teniu en ment i que tindreu en ment de cara al 2024?
Encara no. No ens hem encara plantejat de cara a l'any que ve. Sí que és veritat que al llarg de l'any tenim molts projectes a nivell de divulgació que anem treballant. Hem demanat també finançament a la Fundació Catalana de la Recerca i altres entitats que fomenten la divulgació per poder fer diferents iniciatives. Una d'aquestes serà la de les bosses de l'any que ve, suposo també, però quan arribi el moment intentarem veure què és el que pot ser més interessant, si repetim el mateix o intentem fer-li una volta una miqueta més, donant-li una volta i si canviem alguna cosa.
Mm-hmm. Doncs Sílvia Gras, investigadora de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa, aquest projecte, amb les 5.000 bosses repartides amb fotografies i missatges científics per tal de traslladar a la ciutadania aquesta importància de la recerca i donar visibilitat al centre. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres pel ressò i esperem que us agradin les bosses d'aquest any.
Gràcies. I parlem ara d'educació i de nàutica, perquè la Generalitat, la Barcelona Capital Nàutica i el Museu Marítim de Barcelona estan formant en nàutica a més de 5.000 alumnes de Catalunya a través d'un programa educatiu 22 dies en 22 peus, aventura en solitari a l'Atlàntic, en el que hi participen alumnes de 64 centres de Catalunya i Espanya, i els quals els hi proposen, sobretot a l'alumnat de primària i a secundària, a fer el seguiment d'una regata transoceànica en temps real. Sobre el tema, perquè ens expliqui aquest programa, en volem parlar amb la responsable del projecte, la Mireia Cornudella. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, es tracta d'una regata, però no és una regata qualsevol, no?
No, és una regata que li diuen l'Himàlaia del mar, uh-huh, per la seva dificultat.
I com és que us aventureu, per exemple, amb tants alumnes, que al final no deixen de ser nens i nenes, en aquesta regata tan complicada, tan difícil, no? I tan arriscada, també? Com és que ho heu decidit, això?
Bueno, el que aprofitem en aquest projecte educatiu és, consisteix en fer el seguiment en temps real d'aquesta regata, de la travessa de l'Atlàntic, apadrinant, és a dir, que els nois i noies de les escoles i d'instituts de Catalunya, i també està obert a la resta de territori espanyol, que apadrinin els esportistes d'èlit que estan fent aquesta travessa. I aleshores el que el projecte educatiu facilita als docents són tot de materials, perquè a través d'un motiu com pot ser una regata i tenint, diguem-ne, persones com són els esportistes d'èlit participant-hi, doncs tinguin un motiu més de motivació per treballar a l'aula, diguem-ne, les matèries que estan fent tant en les escoles com en els instituts, no?
Mm-hmm. És la segona edició d'aquest programa, d'aquest projecte, però, clar, són molts els alumnes que hi participen i, sobretot, són alumnes de Catalunya, no? Quines escoles participen?
Bueno, majoritàriament, ara hi ha 52 centres públics de tot Catalunya, vale? I estan repartits per tot el territori català, majoritàriament a la província de Barcelona, però també en tenim a Girona, a Tarragona i una a Lleida. I bé, majoritàriament el que dèiem són centres públics, n'hi ha 12 de concertats I la veritat és que les característiques dels centres són molt diversos. Per tant, contents perquè creiem que és un projecte que està molt, molt treballat, que és molt obert i que és fàcil d'aplicar, i per això tenim, diguem-ne, aquest potencial de centres educatius que confien en tot l'equip que hi ha al darrere per treballar a l'aula, no?
Mm-hmm. Després parlarem amb el segon classificat regatista d'aquesta edició del 2023, que és el Carlos Manera, i que té un fort vincle amb el projecte. Però, clar, abans, Mireia, volia preguntar-te, perquè, clar, aquesta regata, suposo, a part de comptar amb els alumnes, també comptarà amb professors, no?, que acompanyin aquests alumnes. Imagino que heu hagut de fer una formació, que us heu hagut de preparar per poder-ho fer, no?
Sí, mira, hem fet una formació als docents, val? També el Departament d'Ensenyament aquí ens ha donat un bon recolzament per tenir, diguem-ne, tot el material ben treballat i per poder posar-nos molt en el paper dels mestres i dels professors. I bé, nosaltres amb tot el projecte, diguem-ne, facilitem als docents que puguin treballar amb la perspectiva STEM, és a dir, on puguin treballar ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques a l'aula. Els donem eines per poder treballar de manera competencial. Tenim molt en compte els ODS, el que diem els objectius de desenvolupament sostenible, i els hi tenen en aquesta formació els nous reptes que hauran de resoldre dins de l'aula conjuntament amb treball cooperatiu amb els alumnes, seguint la regata des de l'aula. I una de les grans valors que té el projecte és que ens ajuda a promoure l'esport de la vela, perquè molts d'aquests professors i mestres, alumnes i famílies dels que estan fent tot el seguiment, no hi hauria en el seu camí, doncs, una manera d'apropar-se als esports nàutics i a l'àmbit mar i conèixer els temes de l'oceà d'aquesta manera. I creiem que el projecte educatiu està creant aquest vincle, no?, entre els centres, les famílies i el coneixement de l'oceà i el coneixement del mar, i en específic de l'esport de la vela.
De la vela.
Que és un esport molt complet.
Mm-hmm. Sí, sí, i a més ho fan tot això sense deixar de banda les altres matèries, no?, perquè fareu des dels centres educatius, faran un seguiment en temps real d'aquesta travessa, alhora que també seguiran aprenent les altres matèries, com per exemple geografia, matemàtiques, ciències, no? Vull dir, no deixaran
correcte.
De banda els seus estudis.
Correcte, correcte. La base una mica del projecte és el que dèiem, que aprenguin a base d'entendre, de raonar, de resoldre problemes, no?, de que es plantegin dubtes i estratègies i de la mà dels docents vagin resolent totes aquestes temàtiques que estan vinculades al currículum escolar. I el que provoca, diguem-ne, o el que facilita aquest projecte educatiu és que ho treballin amb molta motivació, amb molta emoció, perquè al final estan seguint amb un personatge, en aquest cas és un esportista d'èlit, que el troben a la televisió. De fet, el Carlos va guanyar la primera etapa de la competició, de la regata, i uh-huh. Bueno, doncs va sortir als diaris, va sortir... I tot això fa que el treball que estan fent a l'aula, doncs, tingui un sentit real, no? Des de tema d'experiments, a fer temes de descobrir coses, de fer vídeos, fer relació amb textos, bueno, hi ha tot una...
La part pràctica, sí.
La part pràctica, correcte, uh-huh. I tenen unes fitxes on tenen tota la documentació per fer-ho, on se'ls dona el context, se'ls dona el repte que han de fer, els dona temes on poden consultar-los, i tenen, diguem-ne, tot molt preparat. Sabem que els docents tenen poc temps, que tenen fan una feinada extraordinària a les aules, i el projecte està amb un equip apassionat, que tant del museu com de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, perquè ho tinguin tot molt, molt a punt per poder-ho aplicar-ho.
Mm-hmm. I tot això vinculat, a més, als objectius de desenvolupament sostenible 2030 i als valors de la navegació. Aquest també és un dels objectius d'aquest projecte, d'aquesta trobada a les regates, que és que, doncs, ho feu a partir d'aquest sistema d'aprenentatge, oi?
Correcte, sí, sí. Mira, hi ha una cosa molt, molt creiem important també en el tema de l'aprenentatge, que és, no?, quan ho coneixes i quan ho vius i quan ho descobreixes per tu mateix, l'aprenentatge és molt més eficient, no? I quan parlem de l'oceà, és un espai molt desconegut. Quan dic oceà també em refereixo a tot, als mars i oceans, per tant, l'oceà, el concepte global de l'oceà a nivell de planeta que està, diguem-ne, que forma part important de que l'hem de conèixer una mica millor per poder cuidar-lo, no?
Exacte.
I és un dels objectius també del projecte educatiu que no només el veiem com un color blau que el tenim més enllà de la platja, sinó que puguem conèixer-lo una mica més, i això els navegants que participen a la mini-trànsit són molts bons referents en tots els sentits, tant amb valor com amb coneixement del mar, perquè no només són grans esportistes, sinó per arribar a participar a la mini-trànsit són persones que s'han hagut de preparar molt, i tenen una característica molt particular, que és un repte personal, i és aquest el missatge que també volem traslladar als nois i noies de les escoles, de que treballin i lluitin i facin per allò que realment els hi fa il·lusió i vulguin aconseguir, no? Però que en el camí hi ha molt d'aprenentatge i molt d'anar acumulant sabers, no?
Exacte, exacte, que no és tot tan fàcil. Doncs sobre el tema parlarem també. Ara, com comentàvem, el Carlos Manera, que és el segon classificant de l'edició 2023, el regatista Carlos Manera, i parlarem, seguirem parlant sobre el tema, sobre com ho estan vivint aquests nens i nenes i què és el que ell els ensenya a tots els alumnes. Moltíssimes gràcies, Mireia, per parlar amb nosaltres sobre el tema, sobre aquest programa, i que vagi molt bé, que seguir navegant i a seguir amb aquesta regata.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
I si parlem d'aquest projecte, d'aquest programa, parlem també amb el Carlos Manera, com abans anunciàvem. El Carlos Manera és el regatista segon classificat de l'edició d'enguany de la Mini Transat, i que té un fort vincle amb aquest projecte, amb el projecte educatiu 22 dies en 22 peus. Carlos, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Igualment. Com és això de ser el regatista, el segon classificat d'aquesta edició 2023, i ara servir d'exemple per tots aquests nens que es presenten?
Bueno, doncs aquest resultat que hem obtingut ara de segona a la militància 2023 és un resultat que són molts anys de treball, són molts anys de buscar aquest pòdium. Sóc sincer, anàvem a buscar la victòria, però bueno, se'ns ha escapat pels pèls. I bueno, el que sent és una gran satisfacció, sobretot perquè és la demostració de que amb esforç i constància pots aconseguir qualsevol somni, qualsevol cosa que et proposis, no? I és una mica, jo que vull, una mica que és el que intento transmetre en aquest projecte 22 dies, 22 peus, que ja és la segona vegada que formo part d'aquest projecte, vaig fer-lo ja el 2021, i és que, bueno, que convido a tots aquests nens i nenes que persegueixin els seus somnis, ja sigui al mar, ja sigui a terra, no? En el meu cas és exemplar que jo, doncs, des de petit he estat a aigua i des de petit he sabut que volia competir i volia fer aquesta mini-trànsit, no?, amb el meu barco, dissenyant-lo, construint-lo, però que tal i com ha sigut això, podria haver sigut una altra cosa, podria estar fent paddle, windsurf, kayak o paracaigudisme. Vull dir que al final hem de trobar el que ens agrada i perseguir-ho perquè val la pena perseguir-ho.
Exacte. Clar, parlem de la Mini Transat, una competició que es coneix com l'Himalaia del Mar. Això, pels alumnes que s'enfronten per primera vegada a aquesta regata, imagino que deu ser una impressió, no? Els deu impressionar molt i deu ser un repte, no? Vosaltres, tu, per exemple, des de primera persona, quin consell els hi dones a tots aquests nens i nenes?
Bueno, jo crec que per, o sigui, la primera vegada que fas una regata d'aquestes dimensions és una mica trobar-te a tu mateix, perquè al final mai estàs incomunicat durant durant aquests 17, 20, 30 dies que vaig fer jo, per exemple, la primera vegada, mai has estat incomunicat, mai has estat sol i mai has estat en una situació similar, enmig de l'oceà, sense assistència, no? La primera vegada sempre jo el consell que dono és que vagin preparats mentalment per tot el que pugui vindre, però sobretot que intentin gaudir, que la primera vegada no s'ha de ficar pressió, que les pressions les fiquem cadascú la que volem al final i que les primeres vegades en navegació oceànica són molt, molt, molt difícils i que, per tant, s'han d'aprendre amb una perspectiva d'aprendre i de gaudir del viatge.
Mm-hmm. El vaixell, el veler, com és de mida i com és aquest barco? Perquè, per exemple, si han d'anar aquests alumnes, imagino acompanyats de professors i d'experts com tu, ha de tenir unes capacitats i unes dimensions una mica grans, no?
El vaixell és molt petit, el vaixell estem parlant del mini, que és el vaixell de vela oceànica més petit que hi ha. Són 6 metres i mig, perquè us feu la idea, és quasi com un cotxe. És un vaixell en el que és 6 metres i mig de llarg, 3 metres d'ample, però sobretot a dintre, us podeu fer la idea, doncs no podem estar a peu, hem d'estar sempre de genolls, i bueno, aquest vaixell doncs té aquesta dificultat de que, al ser tan petit, qualsevol onada pot ser gran per ell, no? És una mica aquest és la gran dificultat.
Uh-huh. I no creus que participar en tants centres educatius al final és una responsabilitat molt gran, ser el responsable o ser el tutor de tots aquests alumnes? Com, tu, per exemple, des de primera persona, com ho afrontes, això?
Bueno, jo ho afronto amb moltes ganes, perquè quan jo era petit no vaig tindre aquest programa educatiu, però sí que vaig tindre la sort de tindre un gran referent, no?, que va ser en el seu moment el Gerard Marín, que estava navegant i estava fent la mini transat, i gràcies a que jo vaig estar tinguent aquest referent, doncs al final he pogut inspirar-me en ell i seguir, no?, amb la vela oceànica. Llavors, per mi, jo m'ho prenc com una labor amb molta, molta responsabilitat i sobretot amb moltes ganes de veure i intentar que aquests nens puguin tindre aquest referent o que puguin tindre, si més no, aquesta visió de que la vela és un esport i que és un esport que es pot continuar i que s'ha de seguir, no?, i que se pot disfrutar, no?
Mm-hmm. Tu ara, Carlos, quins són els reptes que tens per davant?
Doncs, ara mateix em plantejo una època una mica de descans, perquè quan volem anar a guanyar, doncs arrasem amb tot el que puguem, ja sigui energies teves i energies que penses que no tenies, i llavors, bueno, doncs quan s'acaba un projecte d'aquests que ha sigut tan, tan intens, doncs cal una mica reflexionar i tindre un temps una mica de tornar a trobar, de tornar a trobar-te i tornar a agafar tota aquesta energia per enfocar el següent projecte, que jo ara mateix, doncs, de moment ho tinc en blanc, de moment ho tinc.
Mm-hmm.
En blanc, perquè m'agrada primer acabar a veure una cosa i després, doncs, ja començar a plantejar les demés, no?
Exacte. Doncs, Carlos Manera, segon classificat de l'edició 2023, regatista professional, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar aquest exemple a tots els nens i nenes que s'apuntin en aquest programa educatiu 22 dies amb 22 peus. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt forta.
I en uns minuts presentem l'equipament Acompanya'm per acompanyar infants i adolescents amb trastorns mentals greus. No marxeu, que ara ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a Cope Andorra.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, Carlos. ¿Conoces algún programa de nóminas y contabilidad para el campo?
Claro, Rosa, los mejores. Monitor Informática tiene el único programa de nóminas pensado para el campo. Realiza el cálculo por jornadas reales o todo el mes. Y en contabilidad incluye la general y analítica.
Pero será caro, ¿no?
¿Qué va? Solo pagarás una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Badajoz es hoy una ciudad más accesible y cómoda para el peatón y se han eliminado barreras arquitectónicas en el casco antiguo. La peatonalización de los espacios reduce las emisiones de CO2, restringiendo el tráfico. Badajoz, más sostenible y accesible. Estrategia EDUSI, Ayuntamiento de Badajoz, Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un espai per acompanyar infants i adolescents amb trastorns mentals greus. Això és una nova iniciativa que s'ha impulsat també des de Lleida. I el Departament de Salut i Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida han inaugurat la seu del nou equipament Acompanya'm, una unitat terapèutica educativa residencial per l'atenció d'infants i adolescents amb trastorns mentals greus d'elevada complexitat i vulnerabilitat social i familiar. Sobre el tema, sobre aquesta inauguració, en volem parlar amb la directora de Companya, amb la doctora Anna Huguet. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un nou equipament amb el nom de Companya'm per tal d'ajudar a tots aquests infants i adolescents, oi?
Sí, no? És un dispositiu, no? Com has comentat, no? D'atenció especialitzada per atendre infants i adolescents menors de 18 anys amb un diagnòstic de trastorn mental greu i d'elevada complexitat clínica. No? És per poder ajudar a tots aquests infants i també doncs, a les seves famílies.
Mm-hmm. Parlem d'infants, adolescents amb trastorns mentals greus. Quin és el perfil del pacient que ve?
Bueno, aquest dispositiu terapèutic, vale, està configurat per unitats de convivència, és a dir, els nois, les noies, els nens i les nenes, no, comparteixen un espai de llar. Llavors, hi haurà algunes llars destinades a nens, no, més petits, fins als 12 anys, que segurament, no, el perfil del qual atendrem doncs, són nens més amb diagnòstic, no, de trastorn de l'espectre de l'autisme o trastorns relacionats amb traumes i factors d'estrès, i segurament hi ha un altre perfil més adolescent, no, amb, doncs, amb diagnòstic més de trastorns psicòtics, trastorns afectius greus, no, entre d'altres.
Mm-hmm. I també la importància que deies d'ajudar les famílies, no? No només centrar-se en els pacients, sinó també donar la importància que necessiten a les famílies que també són pacients, encara que ho visquin en un segon pla, no?
Totalment, no? És a dir, en l'atenció, no? En salut mental infantil i juvenil, evidentment, no? Hem de treballar amb el menor, però hem de treballar també, no? Amb aquestes famílies, hem de poder, no? Empoderar aquestes famílies per poder no? Fer que aquests nens i nenes i adolescents puguin tindre, no? Una situació psicopatològica, no? El més favorable possible i puguin ser el més funcionals i autònoms possibles i puguin, no? Retornar a casa seva.
L'objectiu és que estiguin un temps a la residència, no? D'entre 12 i 18 mesos, que després puguin retornar al seu entorn, a la seva casa habitual, un cop curats, diguem, no? I que allà en el centre, a la residència, rebin aquesta atenció psicològica, psiquiàtrica, i doncs els hi facin aquest tractament pel seu trastorn, per la seva malaltia, oi?
Bueno, no, la idea és que puguem, no, acompanyar, no, aquestes famílies. Clar. I aquests menors. És un dispositiu intensiu, no, multidisciplinar, d'intervenció, no, terapèutica i educativa. La idea és que, evidentment, no, hi haurà aquesta part més clínica, no, de psiquiatria, psicologia clínica, infermeria, no, però també aquesta part més social, treball social, terapeutes ocupacionals, educadors socials, auxiliars d'infermeria també, no, que fan tot aquest acompanyament, no, terapèutic educatiu amb l'objectiu de millorar, no, la funcionalitat d'aquests nens i nenes i adolescents i que puguin, no, també adaptar-se, no, al màxim possible en el seu entorn natural i comunitari, no? Hi ha una part, això és un centre obert, val? La idea és que aquests nens, no, tot i que tenim una aula hospitalària dintre el dispositiu, puguin anar en la mesura del possible, no, al seu centre educatiu, que es pugui treballar, no, a la comunitat, no, i a l'entorn natural per afavorir, doncs, això, no, doncs que puguin reinserir-se, no, o puguin estar al màxim integrats, no, en l'entorn social i comunitari.
Clar, efectivament, i sobretot, doncs, tenir aquest punt de referència, no, tenir l'equipament com a punt de referència per aquests joves, per aquests nens i nenes, que ara estic veient és d'entre 6 i 18 anys, o sigui, hi ha una franja d'edat molt àmplia, no, i tots, doncs, tenen aquest suport a la residència. El nom ho diu tot, no? Acompanya'm.
Sí. Bueno, Acompanya'm, no? Acompanya'm Lleida. Aquest és el segon dispositiu d'aquestes característiques al territori. Acompanya'm, no? De Barcelona, que també, no, és de Sant Joan de Déu. No? Fa 5 anys ja que existeix, no? I bueno, doncs la paraula, no, intenta identificar, no, què és el que pretén aquest recurs.
Uh-huh. És el primer centre que es posa en marxa a Catalunya amb aquestes característiques per tal d'acompanyar aquests adolescents i joves?
No, una mica el que comentava, no? És aquest és el segon dispositiu amb aquest nom, no? Acompanya'm a Lleida, no? El 2017, si no m'equivoco, es va inaugurar l'Acompanya'm de Barcelona, no? I en principi, de moment, no, hi ha aquest tipus de dispositiu, no, per doncs, pel territori de Catalunya.
Doncs seguirem pendents d'aquest Acompanya'm, d'aquest nou equipament a Lleida per tal d'ajudar aquests infants i adolescents a que puguin sortir amb un nou futur, amb una mirada enfocada cap a una altra vida, no, a una nova vida, i ajudant també, doncs, a aquestes famílies que tampoc els hem de deixar estar, sinó que hem d'estar pendents perquè al final, doncs, són una família amb nens i adolescents, en aquest cas amb problemes de trastorns mentals greus. Ara, Anna Huguet, doctora i també directora de l'Acompanya'm de Lleida, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar amb una escriptora. Es diu Yanira Perdigón i ha escrit el llibre El poder está en ti, somos lo que creemos, on parla de la seva vida, una vida de superació, de fets traumàtics per ella i d'experiències molt doloroses, com ella mateixa explica. De fet, en el llibre diu: tantas veces me caí y en todas me levanté, me derrotaron, pero luego entendí que el ser derrotada no significaba que hubiera perdido. Això ho diu ella mateixa en el llibre. I avui volem descobrir quin és el rerefons que s'amaga darrere de tot això. Yanira Perdigón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, el libro se llama El poder está en ti, somos lo que creemos. ¿Por qué este título?
Pues mira, este título yo lo escogí cuando descubrí ese poder interior que tenemos dentro, y me pude dar cuenta de que nosotras fuimos creadas para hacer grandes cosas. Entonces, cuando entendí este poder que tenía para salir de cualquier problema y cualquier situación, pues por eso quise llamar a este libro El poder está en ti, porque en verdad nosotros tenemos un poder casi ilimitado para hacer lo que queramos, y también nosotras podemos alcanzar todos nuestros sueños si nos lo proponemos. Eso es, y aparte, somos lo que creemos, porque según tú piensas, así es, se te cumple. Si tú te crees que no vales, pues no vas a valer. Pero si nos empoderamos y podemos con... No, es que yo siempre he dicho que la mujer puede con todo, y tanto la mujer como el hombre.
Y Yanira, ¿en qué momento escribiste este libro? Hay un trasfondo de sufrimiento importante, ¿no? Hablas de caídas y también de la remontada, ¿no? De este empoderamiento del que hablas y de esta recuperación. ¿Pero qué pasó previamente?
Bueno, la verdad fue que pasó un día cuando salíamos a llevar alimentos a las personas que necesitaban tanto, tenían problemas, necesidades, y nosotros íbamos a esos lugares. Entonces allí me encontré con un grupo de mujeres que de verdad que su vida era un poco parecida a la mía, y ellas empezaron a contarme sus historias y sus vivencias, y me di cuenta de que necesitaban ayuda. Y de verdad que una de ellas me dijo: oye, a ti se te da muy bien ayudar a la gente, ¿y por qué no escribes tu historia? ¿Por qué no cuentas tu vida para poder ayudar a los demás? Y fue, en verdad, yo las ayudé a ellas en ese momento de necesidad, pero en verdad ese día encontré mi propósito y me di cuenta de que lo mío era eso. Y de verdad que ahí entendí que el escribir fluía solo, me relajaba. Me di cuenta de que podía plasmar un libro escribiendo mis vivencias para poder ayudar a todas esas mujeres y hombres que necesitan, que se sienten que su vida no vale nada. Entonces empecé a escribir y me visualicé en ellas y me aferré a todas esas historias para poder escribir mi libro, y la verdad que yo me siento muy contenta porque hoy en día el libro ha salido a la venta y cada persona que lo lee me dice: wow, gracias, gracias. Y cuando me dan las gracias, yo ya me siento más que satisfecha por eso, porque esa era mi intención.
Claro. Pero ¿cuáles son tus vivencias, Yanira? ¿Qué es lo que te ha pasado que te ha inspirado tanto? ¿Cuál es tu historia?
Bueno, primeramente, pues yo soy colombiana y bueno, pues ahí lamentablemente uno vive situaciones muy 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 trágicas, situaciones que nadie se las desearía que las viviera. Y a partir de ahí, pues yo empecé a enfrentarme a una vida de verdad de mucho desamor, de falta de apoyo. Me encontré con gente que de verdad que me hicieron la vida un poco triste, amarga. Viví como encorvada, ¿sabes? Yo nunca me creí lo que yo era realmente, y me hicieron chiquita. Pasé por abusos, maltratos, de toda clase de cosas dolorosas tuve que enfrentar, pero todo eso me sirvió para volverme fuerte, para volverme resistente, porque en verdad en el dolor es que uno se fortalece. Y esos desafíos me hicieron capaz de superarme. Y yo siempre he dicho que lo que no me mató me hizo más fuerte, y eso fue lo que todo ese dolor, todo ese sufrimiento, esa angustia, me hicieron volver a surgir de la nada, como yo siempre digo, como el ave fénix, ¿sabes? Que resurgí de la ceniza para ser esa mujer que hoy en día soy, fuerte, empoderada, y poder llevar todas mis experiencias y mis vivencias a cada persona, porque pasé por todo lo malo que hay en esta vida pude pasar.
Y ahora vives en Barcelona, Yanira, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí,
has cambiado de vida completamente. Vives en Barcelona con este libro ya a la venta y ayudando pues a muchísima gente, ¿no? ¿Aquí en Barcelona tienes familia? ¿Estás acompañada?
Sí, la verdad es que cuando me tuve que ir de mi tierra por circunstancias adversas, y vine en una situación precaria, de verdad, lamentable, porque me engañaron también, y estuve aquí sola, abandonada también, pasé cosas muy dolorosas, y bueno, gracias a Dios, con el pasar del tiempo, en teoría venía por un tiempo, pero la vida me fue abriendo caminos. Pude traer a mis hijos, porque tengo 4 hijos. Y hoy están aquí establecidos, y pues nuestro deseo es de verdad quedarnos en este país tan maravilloso que nos acogió y nos ha dado muchas bendiciones.
¿Cuántos años llevas aquí? ¿Cuánto tiempo?
23 años llevo.
23 años. Uh-huh. Ya toda una vida, al final casi casi llevas ya aquí toda la vida. y dejando atrás pues todo este pasado del que nos cuentas con este libro, El poder está en ti, somos lo que creemos. Yanira Perdigón, muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos tu historia.
No, a ti, gracias por este tiempo tan maravilloso, y de verdad que si para aportar un granito de arena y sirve mi libro, se los recomiendo de verdad que lo lean, porque de verdad que está gustando mucho. Y yo siempre digo que agradecer es de que uno tiene que ser siempre agradecido, porque en verdad pues yo le doy gracias a todas las personas que creyeron en mí, que confiaron en mí, y en las que no también, porque eso es agradecerles a todos y que lean el libro.
Pues Yanira, muchísimas gracias.
Bueno, a ti,
que vaya bien.
Un buen día.
Igualmente, adiós, adiós.
Hasta luego.
El Francisco Morales és un veí de Barcelona que ha escrit el Quijote a mà en 15 quilòmetres de paper de caixa enregistradora. A més, també fa obres de teatre del Quijote, i ell mateix afirma que des dels 13 anys que se'l porta llegint cada dia, fins al punt que el dia que es va casar, la seva dona va dir que es casava amb el Francisco, però també amb Cervantes. En parlem amb ell. Francisco Morales, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, usted es fan absoluto del Quijote y ha reescrito este libro. ¿De dónde le vino este cariño por el Quijote y por qué decidió escribir otra vez el libro?
Bueno, pues realmente fue una casualidad. El cariño que yo le tengo a Cervantes es que yo ya con los 13 años vino a mis manos un Quijote, pero un Quijote elemental, pero muy curioso. Yo era muy aficionado a leer, y entonces lo cogí como si fuese un libro de entretenimiento, porque en aquella época lo que se leía eran Roberto Alcázar y Pedrín, Centella, El Guerrero del Antifa, y yo lo cogí como un entretenimiento. Pero a medida que ya fui haciendo años, vi que era un libro más bien filosófico. Ya cuando empezaba a estudiar el bachillerato y hacía ya ejercicios sobre él, ¿no? Es un cariño que le tengo, una afición que ahora con mis 87 años no me lo he podido sacar de encima.
Uh-huh. Y a raíz de eso también decidió empezar una obra de teatro que ya lleva varias presentaciones,
sí, bueno,
¿no?
Aquí en Barcelona, no una obra de teatro, yo he hecho 10 obras de teatro, y casi todas representadas en Barcelona, en Logroño, en Cuní, en Tarragona, o sea, y no solamente, me he dedicado, pues, en fin, a dar conferencias. He dado conferencias aquí en Barcelona, en los ayuntamientos, también en el Ateneo de Barcelona, o sea, me he dedicado totalmente a la difusión de la cultura cervantina. Yo tengo una tertulia literaria aquí en la sede, que se llama La Cervantina, en Barcelona, que la celebro cada mes. Tengo un espacio para hacer con mis tertulianos y siempre hablo sobre el tema de Cervantes. El Ayuntamiento de Barcelona también me pone aquí en la puerta de la catedral el día del libro para poder leer el Quijote públicamente. Por la radio y por la televisión tengo bastantes intervenciones también. Es una afición que desde toda mi vida pues he hecho cosas de Cervantes. Empecé, por ejemplo, cuando la UNESCO hizo, por ejemplo, el Día Internacional del Libro en el año 1995, yo copié a mano en estenografía, o sea, una especie de taquigrafía, los dos tomos de Quijote. Lo escribí íntegramente, el primer tomo y el segundo tomo. Luego después vino el año de el cuarto centenario de la publicación de la primera parte, que era dedicado al duque de Béjar. Entonces hice a mano también, porque todo lo he hecho a mano, uh-huh. Hice como una maleta unos folios que miden, son unos más o menos de 50 por 70, unos 200 y pico de escritura, o sea, una cosa bárbara. Yo he copiado el Quijote íntegro tres veces.
¿Y no se cansa, o sea, no se cansa usted?
A mano siempre, o sea, yo siempre lo he hecho a mano, ¿eh? Y con rotulador.
¿Y no se cansa usted de escribirlo a mano tantas veces? Se lo debe saber de memoria ya, ¿no?
Bueno, lo he escrito tres veces y claro, y le he tenido que ir repasando y escribir a mano. Además, leerlo lo leo pues casi cada día, porque si no leo algo, hago algo sobre el Quijote. Me tengo que preparar también, me he preparado bastantes conferencias, bastantes charlas, o sea que realmente es una afición que, bueno, que es como el paleta que tiene que ir a trabajar cada día en el tema de albañilería, ¿no? Es una cosa ya que la tengo, es una vida totalmente dedicada pues a la al Quijote, ¿no?
Exacto, exacto.
Y el libro este que tú me has preguntado, que es el último que he hecho, que es el más largo del mundo, que mide 15 kilómetros de largo. O que aquí en Barcelona, y perdona que me explique, aquí en Barcelona si cogemos la tira, esta que es de registro de caja, y si la cogemos en Cornellá, pasamos toda la diagonal, que tiene 11 kilómetros, uh-huh, y llegamos hasta el Fórum, al final al orillo del mar, y aún no sobraría kilómetros y kilómetros de Quijote. O sea,
así es
una barbaridad.
Sí,
a mí
sí.
Lo que me gustaría sería que este libro pudiera pasar a los Guinness. Pero claro, es que yo no sé cómo se hace.
Claro, yo le iba a preguntar, ¿en ningún momento ha recibido ningún reconocimiento o ningún premio por dedicarse tanto a esto?
Nada, no, en absoluto. Yo lo voy comunicando a los sitios, pero todavía no ha venido nadie para decirme, mira, pues esto es una obra que habría que reconocerla, ¿no? Pues no ha habido nadie, ¿no?
Y su mujer, es muy curioso, ¿no?, lo que dice su mujer, de que el día que usted se casó con ella, se casó con Francisco, pero también con Cervantes, ¿verdad? ¿Ella cómo aceptó eso? ¿Qué le pareció en un primer momento?
Bueno, nos conocimos, y al ver que yo tenía esta afición tan grande, pues ella pues la admitió. Además, como es una cosa cultural, porque si fuese a decir que es un vicio o una manía, porque yo esto lo voy llevando con mucha tranquilidad, ¿no? Yo lo hago, pero claro, no es una locura, ¿no? Es una afición como el que le gusta, por ejemplo, bueno, eso es cultural. Yo he escrito muchas cosas sobre Cervantes. Tengo en mi casa, pues bueno, como un museo cervantino. Uh-huh. Aquí vinieron unos señores a hacerme un reportaje, y bueno, se fueron enamorados de las cosas que tengo de Cervantes, porque tengo una habitación que es la habitación cervantina, porque durante toda mi vida, yo cuando he salido a la calle y he encontrado algo curioso de Cervantes, me la he traído, y he ido acumulando tantas cosas tan diversas, que bueno, que si me hablan, por ejemplo, que dijéramos de mechero, o bien de cositas pequeñas, yo tengo de todo, la colección de monedas de Cervantes las tengo todas, tengo las firmas de Cervantes, la de su abuelo, la de sus hermanas, la de su padre.
¿Y todo esto cómo lo ha conseguido?
Pues yo lo he conseguido porque cuando yo trabajaba aquí, yo trabajaba en un despacho comercial aquí en Barcelona, en el Paseo de Gracia. Y cuando se iba por las tardes, me iba a la Biblioteca Central. Y allí en la Biblioteca Central ya me conocían. Ya me sacaban de seguida los libros. Yo iba a la Reserva Cervantina como un investigador. Y entonces allí yo pues veía todos los libros, y esto lo pensé que, pues bueno, pues a base de tiempo y años y años y años.
Claro, claro, al final era un experto más y un investigador más, sí, sí.
No es un estudio como dijéramos, científico, como por ejemplo un catedrático, como Martín de Riquer, Francisco Rico, un montón de personajes. No, lo mío ha sido ir ingiriendo poquito a poco todas las cosas de Cervantes. Cuando he ido de viaje, siempre elijo pues el Toboso o bien Algamasilla del Alba, y voy cuando he ido a un restaurante, me ha gustado irme, por ejemplo, la Cuadra del Rocinante, o sea, siempre buscando las cosas que a mí me han llenado, ¿no?
Claro, claro. Sí. Y ahora, dentro de unos años, tiene 87 años, ¿verdad, usted ahora?
¿Cómo?
Tiene 87 años, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, y de aquí, no sé, 5 años...
Sí.
¿Qué es lo que quiere hacer con estas
pues
obras,
yo,
con estos
mira, yo,
objetos?
Yo, si hay alguien que me lo pone los Guinness, se los regalo. Así, por ejemplo, una biblioteca como la de Cataluña, por ejemplo, una entidad.
¿Le gustaría hacer un museo, por ejemplo?
Cervantina, si viene, me ve el libro este y me lo pone los Guinness, yo con esta satisfacción ya me quedo. Y el libro se lo regalo.
¿Y le gustaría,
o sea,
por ejemplo...?
Si se pone en contacto conmigo, podemos hacerlo así.
Perfecto.
Porque luego, esto para mis hijos no lo veo yo, o no. Entonces, esto tendría que estar, el día de mañana que yo no esté, tendría que estar expuesto en algún museo, en alguna biblioteca, o en algún sitio así. Y en esta sociedad, si me está oyendo, porque se ponga en contacto conmigo, se mira de poner en los Guinness y ya está. Tengo también, además de este libro grande, para hacernos un homenaje a Cervantes, por haber traído el Quijote a Barcelona, porque sabes que en la segunda parte del Quijote hay unos, aproximadamente hay unos 5 o 6 capítulos. Yo hice un homenaje, hice un libro en catalán. Uh-huh. Hice un libro en catalán que también es el más largo de cualquier rascacielos de Barcelona. Yo, para hacerlo en catalán, tuve que ir a una academia.
Claro.
Hice los 3 cursos en catalán, y cuando ya tuve, me dieron el título de elemental, a la vista de un libro en facsímil, pues empecé a traducir el catalán, con ayuda también de otros libros ya en catalán. Pero aquellos libros en catalán tenían muchas lagunas que yo he ido rellenándolas. Y entonces, ese libro yo lo he hecho en un formato que es, mide 252 metros de largo y de ancho es un rollo de unos 80 centímetros. Es más largo que la torre de aquí de la Sagrada Familia. Si lo ponemos al final de la Sagrada Familia, de la torre que van a hacer ahora, y tiramos para abajo, aún me sobra el Quijote. Sí, no es más largo que cualquier rascacielos o torre de Barcelona. Bueno, no de Barcelona, sino de Madrid. Porque en Madrid el edificio más largo que hay, el más alto, mide 250, que es la Torre de Cristal. Y este mide 252.
Imagínese.
O sea que también es una obra en catalán. La he tenido expuesta en varios ayuntamientos, en el ayuntamiento de Las Corts y en el ayuntamiento de Nou Barris.
¿Y ahora qué dice, eso de que le gustaría que sus obras estuvieran en un museo? ¿Por qué decía usted que sus hijos no? ¿No le gusta tanto el Quijote?
¿No
lo ven tan aficionado?
No, mis hijos no son aficionados al... No, ni mis hijos ni mis nietos.
¿Y qué opinan sobre que usted sea tan... esté tan dedicado a ello?
Bueno, ellos me dan a mí pues libertad para que yo haga y deshaga sobre... O sea, no se meten conmigo, no, al revés. mis hijos me ven... un día mi nieta, es una anécdota, me dice, abuelo, tú eres un león. Digo, hija mía, un león tan fiero. Dice, no, eres un león porque lees mucho.
Ah, claro, claro.
Eso,
no le falta razón, no le falta razón.
Sí, mi hija es periodista, ¿sabes? Y vino y me lo dijo. Dice, abuela, eres un león. Digo, pero un león, dice, sí, porque lees mucho. A mí siempre me han visto con un libro en la mano, con papel escribiendo, o sea, que es una afición muy grande la que tengo.
Pues Francisco Morales, ¿sí?, con esta afición tan grande, siendo un león, te agradecemos muchísimo que haya hablado con nosotros.
Bien.
Gracias, que vaya muy bien.
Muy bien, vale.
Buenos
gracias,
días.
Gracias, madre, a vosotros, ¿eh?
Gracias.
Adiós.
I continuem d'aquí no res parlant amb la protagonista que ha rebut la medalla d'or del mèrit científic amb la malaltia de l'Alzheimer. D'aquí una estona, després de la publicitat, parlem amb ella i la felicitem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a Cope Andorra.
En Cope tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y un millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois un millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500,000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa, aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600,000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Cada año pierden la vida 35,000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Mercè Boada ha rebut una medalla com a mèrit científic de la seva carrera professional arrelada a l'Alzheimer. Parlem amb ella. L'Ajuntament de Barcelona acaba d'atorgar la medalla d'or al mèrit científic a Mercè Boada, neuròloga i cofundadora i directora mèdica d'ACE, Alzheimer Center Barcelona, per la seva carrera de tota una vida dedicada a l'estudi de les demències i la malaltia de l'Alzheimer. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia.
Enhorabona, abans de res, per aquesta medalla. En quin moment diries de la teva vida que arriba aquest mèrit, que arriba aquest reconeixement?
Bueno, jo quan m'ho van anunciar i em van trucar-me per dir-me, em vaig quedar, doncs, aturada. Una, pel gran reconeixement d'aquesta medalla que dona l'Ajuntament de Barcelona, té un prestigi tremendo. I vaig pensar que, bueno, que això és un gran honor per mi i que per mi era impensable aquest reconeixement. I l'altra, arriba en aquest moment en què Fundació ACE està plena de projectes, té una gran capacitat de recerca, ha consolidat molt bé el seu lloc amb recerca bàsica i amb recerca clínica i social. I jo us diria que una de les coses que m'ha omplert de joia amb aquest reconeixement és que amb aquest reconeixement també hi ha el paper important que juga el pacient, el malalt, al mig de tota aquesta recerca, la família, i que ha sigut realment el leitmotiv de la nostra fundació. O sigui, arribar a fer un diagnòstic d'excel·lència, que és el que els ciutadans de Barcelona i de tot Catalunya necessiten, amb tot el respecte i enteniment de la seva situació, quins són els seus dubtes, quins són les seves necessitats, com el sistema sanitari els pot incloure per donar una resposta correcta i que aquesta gent tinguin aquest recorregut dintre de la malaltia el més confortable possible, amb l'ajut i amb el suport institucional, no nostre, sinó de les institucions catalanes, i que s'hagi reconegut la recerca que s'ha aconseguit fer a ACE en molts anys, i per això quan em preguntes i em dius en quin moment és, doncs és en un moment esplèndid on són considerats el centre que per si mateix té la col·lecció de mostres genètiques més importants d'Europa, que ens permet ser translacionals i transladar aquest coneixement en altres àmbits, treballar amb els grans consorcis internacionals, sobretot consorcis americans i europeus, indubtablement, poder pensar en gran, fixa't, pensar en gran vol dir què farem dintre de 5 anys, on està el posicionament de la malaltia dintre de 5 anys, i amb això podem dir que hem participat en assajos clínics per oferir el millor als nostres malalts. Jo em recordo que quan estava a Vall d'Hebron i fet tota la meva formació i es parlava, per exemple, d'oncologia, jo vaig tenir la gran sort de poder estar a l'MD Anderson de Houston i al Memorial, a Sloan Memorial que tenim de Nova York, doncs que la gent els recomanava anar allà. I fixa't, en aquest moment, oncologia, som els pioners, a l'Hospital de Vall d'Hebron, amb el doctor Tabernero, i poder dir a la nostra població, vostè no ha de creuar a l'Atlàntic per trobar la innovació, per trobar aquests fàrmacs que s'estan experimentant, perquè els té aquí al costat de casa, a peu de metro. Això realment ha sigut el gran canvi que s'ha fet, ha sigut posicionar la malaltia d'Alzheimer com una malaltia amb futur, amb gran innovació, amb gran possibilitats d'oferir tractament, com ara podrem fer-ho, amb aquests malalts que, a més, estaran perfectament diagnosticats i que tindrem cura d'ells, amb una família que tindrà aquest aixopuc i que la recerca continuarà endavant. A veure, quan us dic això, és que nosaltres podrem parlar, per exemple, de biòpsia líquida, com s'està fent en l'àmbit de l'oncologia, amb els treballs d'exosomes que està fent la doctora Amanda Cano i tota la proteòmica i la genètica que indubtablement porta el doctor Agustín Ruiz i la doctora Vicky Fernández en aquest moment, que estarem fent intel·ligència artificial per trobar algoritmes que ens puguin apropar a fer diagnòstic molt precoç amb estudis de llenguatge, com porta el doctor Sergi Valero, en què ja tenim un instrument que és global del Face Memory, que va estar dissenyat a la Universitat de Harvard, però que el tenim disseminat a nivell mundial per la doctora Montse Alegret, i que tenim un equip de treball social esplèndid a la nostra institució. Hi ha 4 treballadores full-time expertes amb trastorns cognitius que donen aquest aixopluc, aquest suport, aquesta informació als malalts. Llavors, quan veig això, que era el nostre somni amb el meu home, amb en Lluís Tàrrega, que és el cofundador o el fundador, pensem que Barcelona és privilegiada per poder tindre aquest ventall, o sigui, entendre la malaltia. Jo sempre dic des del no res al tot, o des de la clínica a la pollata, des del macro al micro. I això realment em omple de joia. I penso que deixem un legat a la ciutat de Barcelona, i que la meva família ho entén així, i que estan contents de que els meus pares siguin patrons honoraris, i que nosaltres dos, els nostres fills, pensin que Barcelona tindrà una institució que té un nom propi, que té el nom de Mercè Boada i de Lluís Tàrrega, i que això és pels ciutadans.
Clar.
Perquè la nostra institució, fixa't, és una institució privada, sense ànim de lucre, per tant que tot el nostre legat clínic, de recerca clínica i social i de recerca bàsica, és per aquests ciutadans que ens han fet confiança i que són els que fan créixer la ciutat.
Mm-hmm. Al final, Barcelona, com a exemple d'aquests avenços, i avenços com els que ara deies, no? Intel·ligència artificial, i també, clars que la mal avenços, com els que ara deies, no? Intel·ligència artificial, i també, clars que la malaltia d'Alzheimer, cada cop veiem que a passos petits, no? a passos curts, va avançant cap a bé, cada cop es van veient nous avenços, noves investigacions que donen aquesta petita esperança a la malaltia, que allarguen també una miqueta més la vida. I en aquest cas, doncs, és el que explicaves ara, no? Amb intel·ligència artificial, amb Barcelona com a ciutat capdavantera de tot això. Com està avançant la malaltia en aquests moments i quines previsions teniu del que serà d'aquí uns anys?
Pues fixa't, d'entrada, el que tenim més a curt termini, que vol dir a uns 18 mesos, curt termini per nosaltres seria això, és que arribés aquí a Espanya, ¿vale?, el tractament que ja està aprovat per la FDA, que es pot prescriure a Estats Units, que el seu nom genèric és el Leqembi, és un anticòs monoclonal que ha donat beneficis clínics, ha reduït la càrrega de la proteïna, que realment continua sent el que marca la malaltia, i que, a més, s'estan controlant i hem après molt a controlar els seus efectes adversos. Això és molt a curt termini. Però hi ha una cosa que és més important i que m'agradaria que el que avui ens escolten ho poguessin entendre molt bé. Nosaltres, els metges, estem formats i se'ns ha educat, perquè curem malalties. Per tant, nosaltres diagnostiquem una malaltia i intentem trobar els mitjans per curar-la. Nosaltres estem intentant conèixer la malaltia neurodegenerativa, poder-la diagnosticar molt primerencament, gairebé, quan jo he dit el no-res, quan la gent es queixa de memòria, perquè per poder donar qualitat de vida i allargar la bona qualitat de vida amb aquesta població que pateix Alzheimer. Però aquest no és l'objectiu. L'objectiu de tot el que estem aprenent amb Alzheimer i d'aquest diagnòstic tan precoç amb l'ús de marcadors basats en intel·ligència artificial, com pot ser llenguatge, que poden ser globals, que han d'arribar a la primària, que han de ser senzills, fixa't, senzills, fàcils d'aplicar, senzills de concepte, amb molta facilitat d'aplicar-lo, baratos, sobretot baratos, que no ens costin diners. Fins, això què fa? Fa que aquesta malaltia viri, fins i tot estigui fent un gir de 360 graus, i que els que estem estudiant la neurodegeneració acabem estudiant i tractant el healthy brain. O sigui, fer que aquest cervell sigui saludable i no emmalalteixi. I això ho veurem. Això no és un somni meu. Això és un somni de la comunitat científica i això és el repte. O sigui, el repte és mantenir aquest cervell saludable, healthy, per què? Perquè no emmalalteixi. Fixa't com he canviat. He canviat de tractar una malaltia a evitar que existeixi.
Exacte.
I això ho aconseguirem.
Tant de bo sigui així, Mercè. I, clar, una pregunta a títol personal. En quin moment vas decidir dedicar-te a això? En quin moment de la teva vida et va inspirar posar tot el teu esforç i tota la teva il·lusió en la malaltia de l'Alzheimer?
Pensat, jo penso que hi ha dos punts capdals. Una, que vaig tindre la sort de demà, i aquí vull donar les gràcies al doctor Vilardell i de l'equip de Vida als Anys en el moment en què això es va fer, de poder entrar en aquest programa de donar vida als anys. I aleshores, aquí dintre entrava un concepte, que era el concepte de la cognició, val? De com la població de Barcelona, perquè la meva tesi va estar basada en la, amb la cognició de la població envellida a Barcelona, aquest envelliment podia tindre una, un desencadenament nefast. O sigui que era arribar a tindre una, un tipus de demència, bàsicament un tipus de demència d'Alzheimer. Llavors, dintre dels hospitals i dintre inclús de l'atenció primària, visionar, fer aquesta visió a futur de a on aniria la població, com aquesta, quines necessitats tindria aquesta població i quina necessitat tindria el mateix sistema sanitari per arribar a tindre una, un bon diagnòstic i a partir d'un bon diagnòstic poder, poder entrar en recerca pels, pels medicaments, em va fer entrar de ple a entendre la malaltia i com tant jo com en Lluís vam veure que aquesta malaltia tenia molts pilars. Tenia el pilar de, del diagnòstic, per tant això se'n diu fer el bon diagnòstic del síndrome de demència, en termes més acadèmics es diu el fenotip, saber com nosaltres, amb el que ens explica la gent, el podem diagnosticar, què hi havia aquí al darrere, quina era la història de recerca que hi havia aquí darrere, hi havia un component vascular, hi havia un component de dipòsit de proteïnes que se'n diuen mal plegades, que fan aquesta destrossa del nostre cervell, quina implicació social representava per la ciutat de Barcelona per donar resposta aquestes necessitats creixents i fer tota una investigació. Aquí, amb aquesta resposta i lligat amb aquest programa, també va haver-hi la visió del, del conseller Trias i del conseller Rius de dir, bé, possiblement no tinguem en aquest moment un pressupost per fer això, però si coneixem de quin mal hem de morir, de quin mal hem de morir, podem estar ja protegint i pensant a llarg plaç amb aquesta malaltia. I jo penso que aquí és on vam dir, jo em vaig dedicar de ple amb tota la meva energia en poder veure que això podia ser una realitat. I això és una realitat. És una realitat que ha entès el govern de Catalunya. Fixa't, és una realitat que ha entès la ciutat de Barcelona fent, apropant la ciutat a la gent gran i a la malaltia d'Alzheimer, tenint la taula Alzheimer de Barcelona, sapiguem que Barcelona ha de ser aquesta ciutat amigable, saludable per aquesta gent que necessita suport i necessita acompanyament, i a partir d'aquí vam començar a caminar dos persones de la mà, en Lluís i jo, que a part de ser, com ens deien els nostres fills, uns bojos enamorats del fracàs, i els vam dir no fracassarem, perquè quan trobem una pedra i ens fa mal al peu, ens posem, no?, un esparadrap, tirem endavant i continuem caminant. Això penso que ho hem transmès a tot un equip que està a fer. Ells saben que podem tindre un fracàs, que hi ha un fàrmac que no funciona, que l'equip nostre d'ensaig clínics que el lidera el doctor Xavier Morató entén els projectes i sabem que hi ha projectes que són tremendament agosarats, però els tirem endavant perquè tots tenim una visió d'equip.
Exacte.
Una visió de fer créixer el país.
Important, important això, important el fet de fer equip.
De fer equip. Jo, quan tinc aquest premi, i penso que els premis es donen a una persona, però aquesta persona només té un nom i una cara. Però és que darrere d'això, darrere d'aquesta persona, hi ha molta gent. Mm-hmm. Hi ha una família que m'ha estimat i que m'ha apoyat sempre amb aquests... Que jo sempre he dit que he protegit i he vetllat els meus somnis, però també he vetllat el meu son. Que he tingut un equip que s'ha atrevit a tirar endavant i a tindre un repte com l'Agustín, com en un temps la doctora Isabel Hernández, com tot l'equip que tenim ara, l'equip clínic de la Vanessa Patel, del doctor Xavier Morató, de la Pilar Canyabate, que ha tingut una visió del treball social i l'ha fet créixer de quina manera, dels que fan intel·ligència artificial i neuropsicologia, que us ho torno a dir, tot l'equip de la Montse Alegret i del Sergi Valero, la gent que està fent proteòmica i que porta un projecte importantíssim com l'Amanda Cano i com la doctora Marquier, tot l'equip d'infermeria, que és extremadament sòlid, amb la Núria Aguilera. Doncs jo no puc deixar de dir que hi ha tota aquesta gent al darrere i tota la gent d'administració i de recursos humans per fer que això encaixi.
I de la
unitat de plasmaferesis, que és un altre repte que tenim aquí, indubtablement nosaltres, els malalts, que creuen en nosaltres, que són els més generosos de tots, que diuen que la recerca la fan perquè els seus nets no tinguin Alzheimer. Això, fixa't, ens ha de fer perdre-li la por, perquè aquesta gent són els que fan créixer la recerca i tots ells són els que fan créixer aquesta ciutat.
I Mercè, quants anys portes dedicant això, fent aquesta carrera apoteòsica i amb mil fracassos i amb mil èxits, com comentaves?
M'agrada que hagis dit això, amb mil fracassos.
Ho dic perquè ho has dit abans, no per res.
Molt bé, però és això. Fixa't, jo penso...
Al final una carrera és això, són fracassos i són èxits.
Són èxits. Jo vaig fer la meva tesis doctoral el 93, centrada a la ciutat de Barcelona. La Fundació la fem des del 96, i com jo no sé sumar i restar massa, posa-li uns quants anys, i aquests anys no els comptem.
Tota una vida. Més de 25 anys. Tota una vida dedicada a això. I t'hauràs trobat amb moltes experiències diferents, amb moltes històries, no, de molta gent diversa, que també t'hauran marcat, no, a nivell personal.
Sí, fixa't, perquè hi ha gent que ha cregut en el projecte, hi ha gent que no l'ha entès, no? Hi ha gent que ha pensat, caram, com una institució tan petita, doncs ha pogut tindre, doncs això, la grandària de 110 persones, de tindre aquest any, i mira, t'ho dic, fins aquest any, fins a data d'avui, encara ens falta, possiblement, encara sortiran potser un parell més d'articles, a data d'avui aquesta institució ha publicat, està com a autors, en 35 articles internacionals i amb un factor impacte de 495.5 de factor impacte, amb una sola, fixa't, amb una sola àrea de coneixement dintre la neurologia. I quan veiem això, pensem que els nostres professionals tenen una bona carrera professional, porten un bon bagatge quan ells presenten un currículum, tenen la possibilitat de fer una tesi doctoral, i això, com a mentor, com a persona que puc ensenyar alguna cosa i que m'agrada ensenyar, penso que el que els estic oferint o ensenyant és que tenen un bon futur, amb una malaltia que no en tenia.
Exacte. Així és. Doncs Mercè Boada, neuròloga i cofundadora i directora també mèdica d'ACE, Alzheimer Center Barcelona. Moltíssimes gràcies per explicar-nos com ha sigut la teva carrera, la teva història, i enhorabona, sobretot, per aquesta medalla d'or al mèrit científic. Ben merescuda. Merci, Mercè, que vagi molt bé.
Jo vull donar gràcies a l'Ajuntament de Barcelona perquè ha pensat en aquesta persona i en aquesta institució.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Molt amable, gràcies. I ara parlem de pobles. No sé si sou més de ciutat o de poble, però en aquest cas parlem de pobles molt i molt bonics, perquè l'Associació de Pobles Més Bonics d'Espanya ha escollit els que són els més bonics, com bé diu el seu nom. En parlem amb el president, el Francisco Mestre. Francisco, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Clar, parlem dels pobles més bonics d'Espanya. Imagino que és complicat escollir quins ho són, no?
Bueno, és complicat, efectivament, perquè el que intentem és que els pobles que hi siguin a l'associació siguin pobles doncs, amb unes característiques importants de conservació del patrimoni, de bellesa i sobretot que siguin pobles més bé petits, no? Tots han de tenir menys de 15.000 habitants però la gran majoria són pobles de menys de 3.000 habitants. I molts pobles nostres no tenen ni 1.000, no? Per tant, són pobles molt petits i amb una estructura normalment de poble medieval, de poble que porta molts anys conservant-se bé i que no ha rebut aquesta, bueno, la mala influència de l'urbanisme que ens va arribar als anys 70, 80, 90, que va fer que molts pobles doncs, hagin estat invadits per edificis grans, per el formigó i per coses que han fet una miqueta de mal en molts pobles, normalment més de costa que d'interior.
Mm-hmm. Quins diríeu que són els requisits que ha de tenir un poble per ser el més bonic d'Espanya? Ara parlaves d'aquests pocs habitants, no? I haver sigut, o ser, una mica més verge, no? Que no els altres, que estan més edificats. Però quins requisits diríeu que s'han de complir?
Bueno, nosaltres tenim una carta de qualitat, igual que l'Associació de Pobles Més Bonics d'Espanya neix una miqueta a la imatge de l'Associació Francesa, no? Que va ser la primera al món l'any 1982. A partir d'aquesta Associació Francesa va haver-hi més països, a Itàlia, a Bèlgica, a Suïssa, a Canadà, doncs països que van agafar la carta de qualitat de França i van intentar doncs, replicar aquest model, no? El model francès de poble amb encant, no? Això és el que hem fet a Espanya, començant pels pobles, sobretot de l'Espanya més d'interior, de Teruel, de la part de Salamanca, de la part de Burgos, Castelló també. Van ser els primers pobles que van entrar a l'associació. Aquests pobles han de demanar entrar pel ple municipal, hi ha de tenir una petició formal, i hem d'anar al poble i mirar si acompleix els requisits d'aquesta carta de qualitat que li dic, no? Que està a la nostra pàgina web, es pot veure, però sobretot doncs han de ser pobles amb patrimoni natural o arquitectònic certificat, i han de ser pobles que sobretot el que deia abans, no? Que tinguin que hagin estat cuidats i que tinguin una harmonia, una homogeneïtat en els seus edificis, els sols inclús, les teulades. Ha de ser una miqueta tot, els materials, moltes vegades trobem amb alumini, per exemple, i això és negatiu per un poble, no? Llavors aquest examen que es fa després és ratificat per la Comissió de Qualitat, que són 7 persones que hi ha a l'associació, i finalment si supera tots aquests punts, doncs el poble esdevé un dels pobles més bonics d'Espanya i és membre de la pròpia associació.
I vosaltres com trobeu, com identifiqueu aquests pobles? En quin moment us arriben o aneu vosaltres i els veieu en primera persona? Aquest procés com es fa?
Bueno, la normalitat, lo normal és que sigui el poble el que sol·liciti la petició, no?
D'acord.
Ens ha d'arribar aquesta petició per part del ple municipal. Sí que és veritat que en alguna ocasió l'associació ha tingut coneixement d'un poble que pot ser un dels pobles més bonics d'Espanya i hem sigut nosaltres els que hem, diguéssim, tocat la porta del poble, no? Però lo normal és que sigui el poble el que ho sol·liciti, perquè després, clar, a tots els pobles se'ls posen deures, una mica de deures, perquè sigui conscient de que ha de conservar i de que ha de promocionar el seu poble, diguéssim, però també han de mantindre aquest nivell o inclús superar el nivell que tenia quan va entrar l'associació, i per això es fan també les reauditories que nosaltres diem, els reexàmens. Al cap de 4 o 5 anys tornem una altra vegada als municipis que han entrat a l'associació per veure com han millorat.
I com no podia ser d'una altra manera, explica'ns una mica quins són aquests pobles més bonics d'Espanya. Tenim a Catalunya uns quants o no?
Sí, a Catalunya tenim uns quants. Tenim, per exemple, a la Vall d'Aran hi ha 3 pobles, que són Bagerga, Artigas i Garòs. Després tenim un a l'altra Ribagorça, que és Durro, que és un poble impressionant. La veritat és que és poc conegut perquè està diguéssim, a la zona de la Vall de Boí, i són molt més conegudes les esglésies, que són patrimoni de la humanitat, però sens dubte jo crec que és el poble més bonic de la zona, i crec que Durro és un poble que val la pena de visitar, no? I després a la part de la Garrotxa tenim, més jo dic, el Ripollès, molt a prop de la Garrotxa, però encara és el Ripollès, tenim allà a Beget, que és un poble preciós, amb una església romànica preciosa, i que val la pena veure, perquè pertany a un municipi diguéssim de Camprodon, no? Uh-huh. Així que diguéssim que seria doncs aquest poble que jo crec que val molt la pena d'anar a veure, i que queda més a prop de Barcelona que els altres, que estan molt més a prop del que seria la província de l'Osca i el Pirineu.
Quins altres tenim per Espanya que cridin així l'atenció?
Bueno, jo crec que per un costat, Catalunya, jo crec que té molts pobles que podrien ser dels pobles més bonics d'Espanya i estar a l'associació. Jo crec que estem fent ara mateix revisions i tenim pobles que volen entrar a l'associació i haurà el següent any o el que ve. I després hi ha pobles molt coneguts a tota la península que val la pena i que són part de la nostra associació, no? Per exemple, pobles de l'associació doncs, molt coneguts, doncs tenim Albarracín, Santillana del Mar, l'Alberca, Pedraza, Peníscola, aquí a Castelló, Morella. Busquem sempre Peníscola, per exemple, és l'exemple del poble que ha tingut un creixement molt fort a la part d'hotels i de costa, no? El que passa és que ha sabut mantenir una mica, mantindre el que és al voltant de la muralla, doncs, el poble medieval de tota la vida, no? Mm-hmm. Per això Peníscola és part de l'associació. Hi ha pobles com a Insa, com a Ansó, com a Alquésar, que són pobles d'Osca, però que són espectaculars també, no?
Hi ha molts, clar. Sí, sí.
Cudillero, al nord, és que tenim molts pobles que valen molt la pena d'anar a veure i que estem parlant de la primera divisió dels pobles amb encant d'Espanya, no? Jo crec que et puc dir que la nostra pàgina web, per exemple, està a uns 3 milions de visitants a l'any i que, per exemple, a xarxes socials estem parlant de més d'un quart de milió, no?, de persones que segueixen les xarxes socials. Què vol dir això? Vol dir que hi ha moltíssima gent que no només a Espanya, sinó fora d'Espanya, fa la ruta dels pobles més bonics d'Espanya, i això ho notem molt, perquè un poble, quan entra a l'associació, de seguida veiem que duplica i triplica el turisme, però sobretot, i això és el que vull incidir molt important, és un turisme desestacionalitzat, no és un turisme que vingui a molestar o a fer mal al poble, no? És un turisme desestacionalitzat, i de sobte els alcaldes ens diuen que no van turistes moltes vegades en dies entre setmana que no veien abans, no? Sobretot a l'època de... doncs del mes de febrer, de març, doncs canvia molt la vida d'un poble a l'entrada de l'associació.
Clar, clar, i de tots aquests imagino que hi haurà un premiat, un escollit com el més bonic de l'any. És així o no?
No és així. No,
no feu un concurs com a tal, sinó que feu tot un ventall de pobles i tots es queden més o menys al mateix nivell, podem dir.
Sí, exactament. El que fem és, tal com fa França, no? Els pobles més bonics de França, no atorguem aquest és millor i aquest és una mica menys millor. No fem això perquè seria una bogeria, no? Preferim que siguin tots iguals i el que s'ho mereix estigui dintre l'associació. I no només el tema de promoció el que fem a l'associació, sinó molts més temes que tenen a veure amb els ajuntaments que també, doncs, es veuen molt beneficiats de compartir moltes coses que fem a l'associació i entre els pobles mateixos, no? Des d'ordenances municipals que es comparteixen fins a treballs que es fan junts i que fem junts, no? De moltes coses i de, per exemple, subvencions i, bueno, de tot una miqueta que fa l'associació i que els pobles es veuen beneficiats. No només és un tema de promoció.
Clar. Doncs Francisco Mestre, president d'aquesta associació dels pobles més bonics d'Espanya, a seguir trobant aquests pobles que tenim per aquí, que són moltíssims i que al final doncs, molts no acabem de conèixer el nostre territori, el nostre país, i doncs, amb això doncs, tenim l'oportunitat, no?, de poder-ho fer, d'agafar aquesta ruta que comentaves i anar visitant un per un els pobles més bonics d'Espanya. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostès.
I si parlem fa una estona dels pobles més bonics d'Espanya, doncs com no podia ser d'una altra manera, parlem amb l'alcalde d'un d'aquests pobles. Es diu Xavier Guitart i és l'alcalde de Camprodon. Camprodon, així és, Xavier, ha estat escollit, doncs, com deia, com un dels pobles més bonics d'Espanya per aquesta associació, no? Per l'associació Pueblos Más Bonitos de España. Xavier, molt bon dia.
Bon dia.
És així, oi?
Sí, la veritat és que, bueno, se'ns va escollir, la veritat és que, bueno, ens va, dintre de tot, ens va agafar per sorpresa, perquè realment som dels primers de Catalunya que formem part d'aquesta associació. Jo crec que quan vam començar érem dos, I la veritat és que, bueno, ens va agafar certa... Ens va agradar la sorpresa, perquè realment crec que toca, que ens ho mereixíem. Beget és un paradís i la veritat és que ens va fer molta il·lusió.
Mm-hmm. En aquest cas, va ser l'associació qui va venir a vosaltres o us vau presentar a vosaltres per formar part de l'associació?
Bueno, en aquest cas jo crec que va ser tu per tu. L'associació es va posar en contacte amb nosaltres, ens va explicar una mica l'associació, cap on volia anar, quin era el seu objectiu i el desenvolupament que volíem dur a terme, i ens vam proposar nosaltres de poder entrar a l'associació degut a que consideraven que érem mereixedors d'estar dins l'associació. Per tant, després d'aquí ho vam valorar i vam creure que era una cosa important poder entrar dins l'associació, perquè dintre la nostra campanya de difusió i de comunicació hi tenim el punt de poder arribar a un punt internacional.
Mm-hmm. Fins ara no havíeu entrat cap any? És el primer any que opteu en aquest reconeixement?
No, nosaltres ja havíem entrat, deu ser el tercer any aquest, que estem dins de l'associació, i una mica el que vam fer és això. Vull dir, nosaltres hem anat cada any intentant seguir dins l'associació, perquè creiem que s'està fent una difusió dins l'associació cap on nosaltres no podem arribar. O sigui, ells estan obrint fronteres, estan treballant amb el públic internacional, i nosaltres a aquest punt, dins d'un municipi tan petit com Camprodon, ens costa molt poder arribar en aquests punts. I un altre dels punts també que ens ha donat com un valor afegit dins l'associació és que si anem conjuntament amb altres pobles aconseguim coses molt importants, com pot ser poder treballar amb Fixendesa per al tema de cargadors elèctrics en aquests pobles gratuïtament, o el soterrament de línies telefòniques perquè el poble encara pugui ser més bonic. Per tant, tot això ens interessa molt i el que hem fet ha estat apoyar-ho i estar al costat.
Mm-hmm. Aquests són alguns dels beneficis amb els quals us trobeu en el cas de formar part dels pobles més bonics d'Espanya, no? Tenir aquestes facilitats, aquests avantatges, que d'altra manera no podria ser, no?
Exacte. Nosaltres aquests avantatges que se'ns han posat, i que se'ns han ofert, ja ens estan donant els seus fruits. Nosaltres ja tenim cargadors elèctrics, en aquest cas a Beget, un lloc, jo crec que molt bonic, però al mateix temps també complicat d'aconseguir aquestes coses. I la veritat és que això ja estan, ja és una realitat, ja estan instal·lats, i la veritat és que estem molt contents de que s'hagi pogut fer a través de l'associació. I per altra banda, el tema aquest de tots els convenis i tractes que es fan amb diferents companyies per intentar encara fer més bonics els nostres pobles. Per tant, beneficis jo crec que moltíssims, i la veritat és que l'altre benefici més gran és aquest que us deia de la difusió que ens fan i el que s'arriben a moure, sobretot amb el plan de internacionalment, que nosaltres no podem arribar. Nosaltres podem arribar a fer difusions i campanyes fins a Barcelona, àrea metropolitana, fins i tot una mica al sud de França, però no podem expandir-nos més perquè econòmicament som un municipi petit i, en canvi, amb ells som molt més poderosos comunicativament parlant.
Clar, un dels punts a favor és també el turisme, no? Això que parles ara internacionalment, el turisme, el fet de que vagi gent a visitar el poble, el municipi Camprodon, també incrementa el comerç al poble, l'activitat al poble, i que es conegui, oi?
Sí, nosaltres durant aquests últims 4 anys hem anat agafant moltes dades de des d'on ens arriba el nostre públic, per què venen al nostre municipi, i la veritat és que ha estat una mica sorpresa, sobretot amb aquest petit nucli que tenim de Beget. La nostra sorpresa ha estat que tenim molta gent que ens ve vinculat amb l'Associació de Pueblos Más Bonitos. Això sí que ens ha generat una sorpresa, perquè no esperàvem que la difusió pogués fer aquest retorn tan gran, i la veritat és que ens ha sorprès gratament tota la gent que ha vingut perquè s'ha enterat de tot aquest tema a través de l'associació.
Mm-hmm, clar. I abans comentaves, és un dels municipis petits, no?, que formen també part de l'associació, i en aquest cas és un dels requisits, no?, que siguin pobles petits, que hi visqui poca gent, que tinguin tots com una harmonia, no?, i un encant especial, i en aquest cas també coincideix profundament, no?, també compartint aquestes característiques amb altres pobles que, igual que vosaltres, formen part d'aquesta associació de Pueblos Más Bonitos, oi?
Bueno, la veritat és que que nosaltres vam anar a la trobada que es va fer. Cada any es fa una trobada a tots els pobles i es fa una mica de presentacions en vídeos dels pobles que formen part de l'associació. També es crea una revista en la qual surten tots els pobles i la veritat és que tens tota la raó. Jo crec que són pobles amb un encant molt especial, pobles idíl·lics, i la veritat és que formar-ne part, home, quan veus la gent que també en forma part, veus que són pobles que tenen una cosa diferent, especial, que crec que els diferencia de la resta, i això la veritat és que ens ha passat a nosaltres, i quan veus els altres pobles també en formen part, els requisits són, com bé deies, uns pobles que tinguin coses diferents, que siguin petits, que siguin, bueno, que quan vas allà ja per si sol notes un encant especial.
I la gent que hi viu aquí també deu estar encantada, no?, en el fet de viure en un lloc tan, tan preciós, no?, com diuen des de l'associació, i doncs sabent que estan vivint en un dels llocs més bonics, clar, per ell suposo que és un orgull i doncs una satisfacció, no?, també.
Bueno, la veritat és que els veïns, la primera vinguda, quan van saber, la veritat és que s'ho agafen amb el neguit de dir, bueno, què passarà ara? Perquè realment quan et poses amb una associació amb tanta envergadura, però realment no saps quin serà el retorn. Però la veritat és que després de veure el retorn durant aquests anys que portem, la veritat és que estan encantadíssims perquè veuen que el turisme que ens ha vingut, els visitants que venen, porten un punt de qualitat, un punt cultural bastant elevat, i la veritat és que això ens ha beneficiat molt a tots i estem molt contents de com ha funcionat.
Doncs, Xavier Guitart, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que continueu tan contents per aquest reconeixement, no?, per ser un dels pobles d'aquí a Catalunya més bonics d'Espanya, que es diu aviat, perquè hi ha moltíssims pobles, i al final, doncs, ser un dels seleccionats deu ser molt bo per vosaltres, i també personalment, tu com a alcalde, imagino que ho deus viure d'una manera especial, també, oi?
Bueno, la veritat és que com a alcalde és un orgull, però realment jo, com a ferm defensor de Camprodon, la veritat és que ja considero que tenim el millor municipi d'Espanya, i per tant, la veritat és que molt orgullós que t'ho reconeguin, i la veritat és que convidar tothom a poder-ne gaudir un cap de setmana o quan puguin, perquè realment no marxaran indiferents.
Clar. Doncs moltíssimes gràcies. Tant de bo puguem venir a visitar-lo.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
Pensem molt, potser massa, i això ens pot afectar la salut. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Andorra.
El Barça dels Joals pot guanyar l'Atlético de Madrid, i el viurem amb la passió de sempre, amb els número 1 de la ràdio.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Atlético de Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella, Maldini,
Petón i Mateu Laor. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez. No solo estás en campo fora,
ma quanta strada per rivederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio, quanto ti voglio, ti voglio.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Sou de pensar molt les coses? Això, si sou així, doncs pot acabar sent un problema. Ho expliquem aquí al matí del cap de setmana. Segurament que a tots us passa que vivim en una societat que no descansa, i nosaltres tampoc. Contínuament escoltem laments, com per exemple gent que diu que necessitaria dies de 40 hores per acabar amb tot el que volen fer. I aquí la pregunta que ens fem, o el debat que volem tractar, és si ens estem exigint massa assumint rols que abans no tenien sentit. Per què ens passa això? Vivim en una societat aclaparada per preocupacions i angoixes sobre esdeveniments que en la majoria dels casos no arriben a passar. I sobre aquestes rumiacions i sobre com ens afecta, en volem parlar amb la presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Eva Yatzer. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, explicava això i és cert, no? El servei mai no està inactiu.
Exacte, el cervell sempre està actiu, no s'atura mai, i el motiu és perquè una de les funcions que té la nostra ment és protegir-nos. I llavors aquesta funció que té de protecció, com que tenim pràcticament totes les necessitats bàsiques cobertes, no? Doncs de menjar, d'entorn social, llavors la ment busca altres possibles problemes, opcions, i llavors per protegir-nos doncs sempre se'n va habitualment doncs a pensar en el futur, no? En aquest futur que genera incertesa i, bueno, sempre, per això sempre està actiu, no? Per poder estar preparats i en alerta per el que vindrà i el possible perill.
I què és el que podem fer per sortir d'aquest pensament tan repetitiu, aquest bucle obsessiu?
Doncs, a veure, podem fer diverses coses. Una, la primera de totes és ser conscients de que tenim aquest pensament repetitiu o de que estem rumiant o en bucle amb una mateixa cosa. Si no som conscients, no podem canviar res al respecte, no? Per tant, és posar atenció a quin tipus de pensaments tinc, no? I quan jo he detectat que estic en aquest punt, una de les coses que podem fer és posar el focus d'atenció en una altra cosa. Distreure'ns, doncs, amb un altre tipus de feina, o anant a fer esport, o sortir una estona amb els teus amics o amigues, i focalitzar-nos cap a un altre lloc. Això és una petita acció que podem fer. I l'altra, també podem aplicar doncs, tècniques, no?, que són cognitives conductuals, que aquestes tornarien a començar pel que acabo d'expressar, no? És a dir, posar consciència del pensament i aturar-lo, no? És a dir, observar què és el que estem pensant, aturar-lo, i amb aquell pensament aplicar un altre pensament que sigui útil, no positiu, no? Perquè a vegades els pensaments positius seria com el tot anirà bé, no? Llavors, això no ens funciona. Per què? Perquè qualsevol pensament en futur torna a fomentar la incertesa. Per tant, mai ens donarà aquella pau, aquella calma, aquella tranquil·litat que necessitem. Què és un pensament útil? Un pensament útil és un pensament que sigui cert i que sigui ubicat en el present, no? Doncs en lloc que tot sortirà bé, doncs vinga, que jo estic en el camí, o m'estic esforçant, o jo sóc capaç, no? I llavors, a partir d'aquí, anar generant des d'aquesta tècnica, no?, cognitiva conductual, anar generant un altre hàbit d'un pensament més adaptatiu.
Mm-hmm. Clar, ara comentaves, no?, es relaciona amb aquests pensaments orientats al jo i al futur, amb nosaltres mateixos i també amb el què passarà, no? I això, de fet, podríem dir que es paralitza quan estem ocupats. Clar, tot això és quan no tenim res a fer i que no podem pensar més enllà, doncs llavors és quan tenim aquests pensaments negatius. I parlaves també de la consciència, però normalment La gent que ho fa i que pensa d'aquesta manera ho fa de manera inconscient, no?
Sí, totalment. És com funciona la ment, no? El cervell, de forma automàtica. Per això és molt important l'autoconeixement. Per això és molt important el pensar, doncs, què és el que m'amoïna, què és el que me preocupa, no? I poder tenir cert control sobre això, no? Llavors, en definitiva, si ens ho parem a pensar, no podem controlar el futur.
Exacte.
I en la majoria dels casos, de totes les opcions que tu has pensat, no passen. Passa, si n'has pensat 5, en passa la sisena, no? Llavors, això ha de requerir un aprenentatge, de dir, mira, jo no sé què passarà, però sí sé que jo sóc capaç, no?, doncs de ser resolutiva, o sóc capaç de buscar ajuda si jo per mi mateixa no ho puc aconseguir. Llavors, més que enfocar-nos en les opcions, enfocar-nos en les nostres fortaleses, no?, i per això
exacte,
és tan important l'autoconeixement d'un mateix o d'una mateixa persona.
Mm-hmm. Normalment, aquest tipus de rumiacions, aquest tipus de pensaments, quines persones el tenen? De qui és propi?
A veure, en general, aquest tipus de rumiacions el podem tenir totes les persones, d'acord? És a dir, i també s'afavoreix aquest tipus de rumiació amb els problemes o amb la situació concreta que tu puguis estar vivint en un moment determinat. Després també, doncs, les persones amb aquest autoconeixement o que tenen eines de gestió de la seva pròpia vida i de les situacions, doncs són menys propenses amb aquest tipus de pensaments, o tan senzill com quan els diré, no? Són més capaces de gestionar-ho ràpidament i no les merma tant o no les angoixa i no provoca aquesta ansietat, no? Perquè aquest tipus de pensaments generen molta ansietat i, mm-hmm, i molt desassossec. Llavors, tothom estem, no?, predisposats o amb capacitat de fer-ho. Jo sempre dic, no?, és molt important en la persona adquirir múscul emocional perquè sabrà gestionar aquests moments i en serà més conscient molt més ràpidament.
Clar. Al final, Eva, estem d'acord, no?, que nosaltres mateixos som el nostre pitjor enemic, no?
Sens dubte. Mira, això en definitiva no deixa de ser una mica el diàleg tòxic, no? I jo sempre dic, no?, com et parles a tu mateix, a tu mateixa? I sempre faig la següent pregunta, no? Si la teva millor amiga o amic o aquella persona que estimes moltíssim et vingués, et parlés, tu com li respondries? Tu què és el que li diries? I molt probablement el com li parles amb aquella tercera persona és com t'hauries de parlar tu mateix.
Exacte.
Amb més amabilitat cap a tu mateix, no? I si els oients, no?, que ens escolten, poden fer aquest exercici, no? Perquè de vegades amb nosaltres som molt durs, no? Entrem molt en judici, en qüestionament. Llavors, doncs, bueno, en l'altre l'acceptes més, no? I li ofereixes més calma, amb missatges una mica més adaptatius, més engrescadors, no? Li fomentes també les seves fortaleses. Llavors li dius, però si tu ets capaç de fer això, dona, ja veuràs, no? I mira, ho estàs fent bé. Doncs aquesta fórmula que tenim de parlar i que tots som capaços de fer-ho perquè la practiquem en el nostre dia a dia amb terceres persones, jo convido a que cadascú de nosaltres ho faci amb ella mateixa o amb ell mateix.
Mm-hmm. I de fet parlaves d'aquesta ansietat, no?, que provoca aquestes rumiacions. Clar, afecten a l'autoestima, no?, com dèiem, a conseqüència, doncs, de la qualitat de vida de cadascú, crea malestar. I clar, parlant d'això de l'ansietat, el 10,4% de la població espanyola reconeix, de fet, tenir aquesta ansietat, per no parlar ja directament d'aquest creixement exponencial, no?, que ha experimentat la ingesta d'ansiolítics a la darrera dècada. Clar, estem davant de fets preocupants, no?, potser de xifres preocupants.
Sí, la veritat és que sí, i és precisament per aquesta ment, no?, que està buscant el perill per a salvar-nos, no?, per a protegir-nos. Clar, els perills reals, els físics, es poden comptar, no? I abans, als anys, bueno, fa molts anys, doncs, eren clars quins eren. Què passa? Que els perills imaginaris són infinits.
Clar.
Llavors, clar, per això, no?, aquest estat de rumiació és tan recurrent i, bueno, a nivell exponencial, doncs, la ingesta d'ansiolítics i de, no?, de tranquil·litzants.
Mm-hmm.
Llavors, hi ha una fórmula, no?, on el cervell també s'atura, no?, que és el... L'he comentat una mica abans, no?, el focalitzar, el pensar, el fer l'esforç i el pensar en una única cosa.
Exacte.
Sempre dic una frase, no? On està el meu cos? On està la meva ment? Si el meu cos està al sofà mirant una sèrie de televisió, la meva ment ha d'estar allí, no? O de vegades a la dutxa, les persones ens dutxem habitualment pel matí, no? I què és el que fem? Comencem a fer la llista de totes les coses que hem de fer, d'allò que tenim pendent, i comencem ja el dia amb un procés de rumiació, de bucle. Llavors, no, estàs a la dutxa? Trigaràs els mateixos 5-10 minuts. Doncs enfoca't, doncs, en aquell moment present. I sortiràs de la dutxa amb un estat molt més tranquil, relaxat, i faràs tot el que hagis de fer. Perquè la rumiació no et fa passar l'acció. A tot el contrari, et paralitza, et bloqueja, no? Llavors, doncs, bueno, entres en aquest procés de bucle i de malestar.
Exacte.
Llavors, és això, no? Si ens ancléssim, no?, amb aquesta frase d'on està el meu cos, on està la ment, entraríem a fer una única cosa i a focalitzar la nostra ment en aquella cosa i entraríem en calma. De fet, totes les persones tenim una experiència segur de quan fem alguna cosa, practiquem esport, juguem a pàdel, qualsevol cosa, o estem engrescats amb una conversa amb algun amic o amiga, dius, oh, que bé que ha estat, no? Per què? Perquè teníem la sensació de que teníem absència, no?, com de pensament, i no, no teníem absència de pensament, el que teníem era absència de rumiació, que això ens porta la pau i la tranquil·litat que desitgem.
Doncs sí, al final es tracta de viure el present, no?, l'ara, com es diu, i deixar de banda aquest pensament sense focus, que al final no et porta res, i aquestes divagacions, no?, que tampoc et solucionaran res, per molt que et mengis el coco, no?, el cap en aquest cas, i centrar-te, doncs, amb el que tu comentaves, Eva, d'estar en aquell moment tant en ment com en cos. Doncs, Eva Yatzer, presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona, del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta lliçó, aquesta classe, no?, de psicologia, per tots aquells que pensen massa i no es centren en l'ara i en el present, que és realment el que està a les nostres mans, no?, i el que podem fer en aquests moments. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies. La Fundació Vicky Bernadet treballa des de l'any 1997 en l'atenció integral, prevenció, formació i sensibilització dels abusos sexuals infantils. Una fundació que consciencia de que un de cada 5 nens i nenes pateix abús sexual infantil abans dels 17 anys i que d'aquests un 60% mai rebrà ajuda i el 90% no ho dirà fins a l'edat adulta. En parlem sobre aquestes greus xifres amb la Vicky Bernadet. Vicky, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a vos.
Clar, llegir-ho, dir-ho i saber les xifres reals és greu, no impacta. I en aquest cas, doncs, encara més tractant-se de nens i nenes d'infantils, no?, abans dels 17 anys que pateixen això. Vosaltres com ho viviu des de la Fundació?
Bé, nosaltres, esclar, es viu de dues maneres, no? Per un costat, tot l'equip de professionals ho està vivint amb molta motivació, perquè veiem la necessitat, veiem el patiment en primera línia, estem atenent a les persones, i per tant doncs veiem la necessitat i això no deixa de ser una motivació, però per altra banda també es viu a vegades amb molta frustració perquè veiem que és molt necessari fer sensibilització, promoció, donar les dades, que arribem a la gent perquè puguin minimitzar aquestes dades, perquè tenim un problema com a societat i és que hem aconseguit amb els anys ser conscients de que això passa, cosa que anys enrere ni tan sols això, però no, tenim una negació absoluta a nivell individual i familiar. És a dir que en la Fundació ens adonem que les persones que venen a demanar ajuda és com aquella frase de dir, clar, és que jo no m'ho podia imaginar que aquesta persona o aquesta altra de la meva família fes això. Doncs bé, el que intentem transmetre a les famílies és tots tenim les mateixes possibilitats de que això ens passi. Podem desitjar que no. Hem de fer tot el possible per fer prevenció amb els nostres fills perquè no passi. Però també ho hem de tenir com a possibilitat per tenir una reacció adient, necessària, si en algun moment sospitem alguna cosa. En realitat, encara ara passa que aquesta negació de les famílies desprotegeix aquests nens i nenes perquè mai detectarem una cosa que no la tinguem ni com a possibilitat.
Sí, sí, al final és això, no? Ajudar-los a trencar el silenci i acompanyar-los en el procés. Això és el que feu vosaltres des de la Fundació i és el que deies, no? La família, en aquest cas, no s'ho creu, ho veuen com alguna cosa impossible de que passi, però al final acaba passant, no? Vosaltres, què els hi diríeu a aquests pares i a aquests nens que també hi ha molts, com ara comentava, no? Aquest 60% que mai rebre ajuda i el 90% que no ho dirà fins l'edat adulta. Clar, quan ets un nen petit, és molt difícil identificar que t'està passant això, no?
Bé, depèn de l'edat, això ho hem de tenir molt en compte, perquè els abusos sexuals són de 0 a 17 anys, per tant, si són molt criatures molt petites, evidentment no tenen ni idea de que hi ha algú que els està invadint el seu cos, no? Després hi ha un altre procés en el que, depèn de quina edat, doncs els abusadors manipulen de tal manera que les criatures es creuen que són jocs, que al cap i a la fi pues, és normal si jo jugo amb això, amb el meu tiet preferit, amb el meu pare, o amb el meu germà gran, o jo no sé. És a dir, que cada edat té la seva circumstància i això ho hem de tenir en compte. Aleshores, hem de procurar treballar amb els nostres fills de com podem fer prevenció des de l'educació. O sigui, hem de viure durant la seva infància i adolescència de que nosaltres respectem les seves emocions, que no estem lluny de com se senten, per tenir la possibilitat de que tinguin més llibertat a l'hora d'explicar-nos aquesta emoció negativa que se sent davant d'un abús sexual. I per part dels pares i mares, doncs, evidentment que desitgem tots que als nostres fills no els hi passi res, però hem de ser conscients que als nostres fills els hi passen coses, els hi passaran coses, aquesta o d'altres. Per tant, ens ha de fer més por no tenir informació suficient o formació suficient perquè, si és el cas, poder actuar correctament i que la criatura tingui el suport i les paraules adequades perquè allò que li està passant sigui una mala experiència, però que no es pugui convertir en trauma, que és el que passa quan hi ha un silenci durant anys i anys i anys fins a l'edat adulta.
Exacte. Ara, de fet, heu iniciat també una última campanya, no?, sobre el tema. Amb què us heu centrat en aquesta última campanya i de què heu parlat i de què heu conscienciat, sobretot?
Bueno, aquesta última campanya, que a mi em sembla especialment necessària, i és que a vegades hi ha com la sensació de que si algú ha patit un abús sexual, doncs bé, ho diu, té teràpia, et recuperes, no? Però aquesta invisibilitat, aquesta càrrega emocional que significa haver patit en silenci una situació d'aquestes, a vegades es converteix en una cosa invisible. La campanya el que vol mostrar és, i és molt gràfica, a més, com una persona porta a la càrrega, a l'esquena, durant tota la seva vida d'una manera quotidiana, fent les coses quotidianes de casa, però amb un gran pes, com una motxilla, que és la persona que et va fer que tu aguantessis durant 20 anys aquella situació. Però, a diferència de les altres persones, perquè tothom tenim càrregues emocionals, per problemes de salut, per problemes d'accident, pel problema que sigui, la diferència és que aquestes càrregues emocionals normalment ho saben el qui t'envolta. Tens l'ajuda de metge si estàs malalt. Tothom aquesta càrrega la té molt present. En canvi, quan és aquesta càrrega que estem parlant, és una càrrega des del silenci més absolut i des de la invisibilitat. És a dir, portem una càrrega que la resta de gent no identifica ni sap i que tu tens por de parlar-la i, per tant, te la carregues tu sol, diguem, no? I això és el que volem visibilitzar.
Exacte. Molt important això que expliques, Vicky, perquè al final, doncs, malauradament són molts els nens i nenes que ho pateixen i que no ho diuen fins a l'edat adulta, no? Contínuament estem escoltant casos, contínuament surten noves víctimes, també, en aquest cas, i el treball que feu, doncs, és molt important. En Vicky Bernadet, de la Fundació, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer ressò d'això. Gràcies.
I parlem ara de que han identificat els gens que relacionen el TDAH amb una menor esperança de vida. Estudis epidemiològics previs ja havien relacionat el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat amb una esperança de vida menor i, de fet, la mortalitat és fins a 5 vegades més elevada que la de les persones sense aquest trastorn. Un estudi que, per cert, ha identificat, a més, per primera vegada, la base genètica d'aquesta correlació. Ens ho explica i li preguntem així a la investigadora del grup de psiquiatria, salut mental i addiccions de l'Hospital Vall d'Hebron, la doctora Maria Soler Artigas. Maria, molt bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta elevada mortalidad es también, supongo, ¿no?, por los comportamientos de riesgo, ¿no?, que tienen los pacientes que tienen este trastorno y los malos hábitos que a menudo pues presentan estas personas, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, esta mayor mortalidad no es debido al trastorno en sí, sino otras cosas relacionadas con el trastorno, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas con TDAH pues sí tienen tendencia, ¿no?, a tener hábitos perjudiciales, como puede ser el fumar, tener una dieta poco saludable, que se relaciona a su vez pues con diabetes o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y también pues son personas más propensas a tener conductas de riesgo, ¿no? Pues como el uso de sustancias o también más riesgo de tener accidentes, y todo esto obviamente pues tiene un impacto también en la esperanza de vida.
¿Y todo esto cómo lo habéis descubierto?
Bueno, pues como muy bien decías tú en la introducción, hay estudios epidemiológicos que ya nos hablaban de esta relación, ¿no? O sea, que el TDAH realmente está asociado a una menor esperanza de vida. Luego, por otro lado, sabemos que el TDAH, aunque está influenciado también por el ambiente, sabemos que tiene un fuerte componente genético. Y a su vez, la esperanza de vida, aunque en menor medida, porque aquí sí que el ambiente juega un papel más importante, pues también tiene un componente genético. Entonces, la idea era estudiar un poco la genética tanto del TDAH como de la esperanza de vida y ver si pues esta genética compartida nos podía explicar un poco de este patrón, ¿no?, que se veían en estos estudios observacionales. Uh-huh. Entonces, eso, bueno, pues lo que hacemos aquí es coger resultados de estudios de genética internacionales, muestras muy grandes de TDAH y de esperanza de vida, y combinar estos resultados buscando variantes genéticas asociadas con ambos, ¿no? Y bueno, sí que identificamos 19 variantes genéticas que se asocian con el TDAH y la esperanza de vida. Y lo más interesante aquí es que en general lo que vemos es que las variantes que se asocian a un mayor riesgo de TDAH se asocian también a una menor esperanza de vida, ¿no? Y este es un patrón que vemos de manera consistente en la genética. O sea, que sí que parece que ese patrón, ¿no?, pues lo replicamos cuando nos centramos solo en la parte genética. Puntualizar aquí que cuando hablamos de genética no es de una manera determinista, ¿no? O sea, que no por tener la genética de TDAH tendrás una menor esperanza de vida, ¿no? O sea, hay muchos otros factores ambientales que también juegan un papel y de ahí un poco pues la importancia, ¿no? O sea, creo que el mensaje principal de este estudio es la importancia de un diagnóstico temprano, ¿no? O sea, para poder hacer un seguimiento y acompañar a las personas con TDAH y evitar esta trayectoria negativa, ¿no? Esta posible trayectoria negativa que podría acabar con una mayor mortalidad.
Claro, imagino que todo esto se puede evitar, ¿no? En cierta medida se puede prevenir y qué medidas hay que tomar al respecto para las personas que tienen este trastorno y que pues no les afecte tanto esto.
Claro, o sea, yo creo que lo fundamental es el diagnóstico temprano, ¿no? O sea, de hecho, hay estudios que muestran que las personas a las que se le diagnostica el TDAH en la edad adulta tienen una menor esperanza de vida en comparación con las personas a las que se les diagnostica en la infancia o en la adolescencia, ¿no? O sea, porque el TDAH, aunque es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no?, que comienza en la infancia, hay veces que no se detecta hasta la edad adulta, ¿no? O sea, que simplemente mejorando el diagnóstico y haciendo un diagnóstico temprano, esto ya tendría un impacto.
Claro, imagino que las personas que lo tienen tienen que seguir unas pautas, ¿no?, en su día a día, un tratamiento para que no aumente, ¿no?, en la manera que tiene de afectarles a ellos. Pero, ¿cuál es el perfil de la gente normalmente a la que le afecta este TDAH?
A ver, o sea, como te digo, hay una parte genética, ¿no? O sea, que de hecho, uh-huh, o sea, el componente genético del TDAH es bastante fuerte, es bastante importante, ¿no? O sea, es un 70%, y luego también hay otros factores ambientales que también afectan, ¿no?, en el desarrollo del TDAH, pero bueno, pues hay perfiles diferentes, ¿no?, hay casos muy distintos.
¿Y esto puede ir incrementando a lo largo de los años o no?
Bueno, o sea, tal y como te comentaba, si tienes un diagnóstico temprano, ¿no?, el que se trata desde el principio, yo creo que también ser conscientes de los riesgos que hay, ¿no?, pues creo que ya solamente eso te ayuda, ¿no?, a tenerlo todo como más controlado.
Exacto, exacto. Hablábamos de esta herencia, ¿no?, de esta herencia genética. Normalmente la gente que tiene TDAH es porque alguien también de su familia lo tiene, ¿o no tiene por qué ser así?
Mira, te explico un poco lo del 70% este, porque puede parecer un poco difícil de interpretar, pero o sea, la idea es que, o sea, casi todas las enfermedades o trastornos complejos, ¿vale? Y complejo quiere decir que para que se produzca, pues tiene que es una combinación de genética y de ambiente, ¿no? Entonces hay una parte que es genética y otra parte que es ambiental. Entonces, eso, pues si tú piensas en el TDAH, no como un diagnóstico, sí o no, pero si lo piensas como los síntomas, ¿vale? Pues como atención e hiperactividad. O sea, toda la población tiene en cierta medida más o menos atención y más o menos hiperactividad, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una variabilidad en la población. Pues como el 70% de esta variabilidad de las personas que tienen más o menos se explica por la genética, ¿vale? Entonces, sí que es probable que tengas familia con TDAH, porque es un porcentaje muy alto, pero no es lo único, ¿sabes? O sea, no es determinista. O sea, que tengas familia con TDAH no significa que te vayas
que
a tener TDAH.
Exacto.
Pero sí significa que tienes más probabilidades de tenerlo.
Vale, exacto. Pues, doctora María Soler Artigas, muchísimas gracias, investigadora del Grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Hospital Vall d'Hebron, por explicarnos este tema, ¿no?, este estudio que habéis hecho, que en el que habéis identificado los genes que relacionan el TDAH con esta menor esperanza de vida. Gracias por hablar con nosotros y esperemos pues que estas personas tengan este diagnóstico precoz del que hablábamos y que poco a poco pues lo vayan llevando mejor. Gracias.
Muchas gracias.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora. Que acabeu de passar un molt bon dissabte. Gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a Cope Andorra.